de Catalunya i Andorra.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I més coses a partir d'ara i fins a les dues. Ara són les 12:07. Soc el Pepe Collado i això és el Matí COPE Catalunya i Andorra. Avui per parlar amb la regidora de Convergència Democràtica a l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Recasens, que denuncia, entre d'altres coses, la marginació del seu grup, del grup de Convergència, a l'Ajuntament de Barcelona. Per recordar, per si no ho sabies, que aquesta és la setmana de l'alletament maternal. Per saber quines són les 100 millors marques del món. Dues d'aquestes marques són espanyoles. Per anar de tapes pels 101 restaurants de Barcelona que fan aquest any la 5a edició de la Tapa Solidària. I per presentar una obra de teatre que es fa a Barcelona i que ensenya a prevenir malalties circulatòries. Montserrat, bon dia.
Molt bon dia, un programa que també fem al Jorge Martínez a les Vies de So, en Carles Lozada, José Luis Gil, Yolanda Vallbuena de la Fundació Alta Riba i en David Lienas, que avui, atenció, ens prepara una crema de verdures sense lactosa. Si vols escoltar el programa, ja saps que ho pots fer de la manera tradicional, amb la ràdio i anar canviant el dial, el 102, a través d'internet, a cope.es o per l'aplicació gratuïta del Twitter, @elmaticope.
I ho dic jo també, que a través del Twitter, @elmaticope, a les 3 de la tarda tens el programa a la teva disposició per recuperar entrevistes o el programa sencer. Ara l'actualitat, les notícies, l'última hora. Carles Lozada, bona tarda, bon
dia.
Què tal?
Bon dia, bona tarda. Temps agradable avui arreu de Catalunya, sol i temperatures cap amunt, 26 graus. I a Girona, 25. A Barcelona i Tarragona, 20 a Lleida, 15 a Andorra la Vella. Cap problema al transport públic, en canvi la xarxa viària, força fluïdesa, només un problema important. Hores d'ara, la ronda de litoral, accident al far entre un camió i una moto. Hi ha tallat el carril esquerre, direcció Llobregat, cua d'uns 7 quilòmetres des del fòrum fins al far i en sentit contrari, en sentit nus de la Trinitat, hi ha retenció de zona franca fins al far. Notícies d'aquest mateix matí, doncs mira, s'ha presentat ja el Saló Nàutic que torna al Port Vell de Barcelona del 14 al 18 d'octubre enmig d'un clima de recuperació del sector i participaran més de 260 expositors, un 6% més que l'any passat i s'hi presentaran 80 nous models d'embarcacions. I una nova mala notícia, les platges catalanes, concretament a les de Lloret de Mar, mor ofegada aquest matí una dona d'uns 50 anys a la platja de Sacaleta d'aquesta localitat de la Costa Brava, Lloret de Mar. La víctima és una turista de nacionalitat lituana.
No paren els morts a les platges catalanes, no ho acabem d'entendre.
Sobretot a Lloret de Mar, portem, crec que són tres o quatre ja, en les últimes setmanes.
Realment ahir feia molta calor, però no entenem el que està passant. Gràcies, Carles, fins d'aquí una estona. Ara saludem a José Luis Gil. Bon dia, José Luis Gil.
Companys, bon dia.
Ens quedem aquesta notícia que explicava el company Alcalá d'Esports Cope, dient que Ramos possiblement no podrà jugar amb la selecció espanyola. Seguirem, per tant, atentament aquesta història. Però aquí, a Catalunya, Barcelona, com està el futbol?
I sobretot si Vicente del Bosque crida un altre futbolista per cobrir l'absència de Ramos, que ja arribava entre cotons a aquesta convocatòria de la selecció, va arribar entre cotons al derbi i finalment doncs, ha acabat fent crec. Aquest darrer desplaçament del Barça a Sevilla, senyor Collado, va ser el primer on es va posar en marxa la nova modalitat de viatges per seguidors del Barça que vulguin acompanyar l'equip i veure els partits. Tot això després d'una campanya electoral on la facilitat per al desplaçament pels seguidors, socis i banyistes i aficionats va ser un dels temes de conversa en campanya. Avui estarà amb nosaltres Esports Cope Marc Cornet, de Seguiment FCB, que va ser una de les plataformes que més va impulsar des del primer minut aquesta necessitat de reformar el sistema d'acompanyament de seguidors blaugranes al equip. Tot això, insistim, en unes jornades on el calendari FIFA condiciona molt l'activitat dels equips de primera. També tindrem l'última hora del Espanyol. I en el món del bàsquet, ahir era el torn del Manresa, avui, en l'anàlisi dels catalans que disputaran a CB, torn pel Joventut de Badalona, parlarem amb el seu coach, amb el seu tècnic, Salva Maldonado, que cobreix 5 temporades a la banqueta verd i negre.
Gràcies, José Luis. Fins després. I ara, Montserrat, al Twitter, @elmaticope. continuen el marcador incrementant el número de seguidors del programa i estem molt contents.
Doncs sí, ja saps, @elmaticope és el nostre Twitter. Per cert, ara estem tafanejant una mica de què penja la gent a aquestes hores del dia, a les 12 i 11 minuts, i hem de dir que el més comentat és el cas Sonós. Hem sabut la data, l'11 de gener arrenca el judici pel cas Sonós, més de 364 testimonis en aquest judici, entre ells Rato Gallardón i dos exjefes de la Casa Real cridats a testificar, recordem, a partir de l'11 de gener pel cas Sonós. És el més comentat ara mateix a la xarxa i també s'està parlant de Rato, amb el hashtag Càrcel per a Rato. Hi ha molta gent que no està gaire d'acord amb tot el que ha fet el senyor Rato i el lloc on està ara, que no és a la presó. @elmaticope, ja saps que si ens vols seguir, i després ho deia el Pepe, escoltar el programa en diferit, @elmaticope, és així de senzill, i a més és gratuït, eh?
Buscas información.
Si te contamos a última hora, aquí en
Aquí en COPE hemos adelantado que
nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta
a bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
COPE, estar informado.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal si parlem, amics i amigues, ara mateix de Barcelona i del seu ajuntament? Tenim la taula plena de papers i de titulars informatius on el consistori és protagonista, un que diu el govern municipal inicia els contactes per aprovar les ordenances fiscals i el pressupost, un altre que diu revés del Col·legi d'Arquitectes el projecte de l'estació de la Sagrera de Barcelona, l'Ajuntament destinarà, aquest és un altre, l'Ajuntament destinarà l'aportació en el Festival de la Infància, activitats familiars i gratuïtes, un altre, la subida de l'IBI a Barcelona es notarà l'any 2017, i un altre, l'alcaldessa Colau reclama diàleg amb el govern espanyol sobre l'estació de la Sagrera. I un altre que ens ha cridat molt l'atenció, el grup municipal de Convergència lamenta la seva marginació. I saludem ara mateix a la regidora de Convergència Democràtica, a la Convergència Unió a l'Ajuntament de Barcelona, la Sònia Recasens. Sònia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Estem empaparats de titulars relacionats amb la ciutat de Barcelona, però el que ens crida l'atenció és aquest crit que heu fet des de Convergència dient que us tenen arraconats completament. Jo no ho acabo d'entendre, com un grup que ha governat Barcelona, ara no es compti amb ells. Per què?
Clar, bé, quasi que per què li haurien de preguntar potser en el govern.
Clar.
Que nosaltres, sí. Doncs no, home, estem doncs una mica que no podem entendre justament un govern que és el que ha arribat a la ciutat de Barcelona, que, no, que les paraules diàleg i participació i que s'omple una mica la boca de fer participar, de diàleg i de pactar i de consensuar, a l'hora de la veritat ens estem adonant que doncs el govern té 11 regidors, però és que el principal grup de la oposició, que és Convergència i Unió, en tenim 10, per tant només és un regidor menys, i en canvi mai en cap moment el govern se'ns dirigeix doncs per posar sobre la taula aquells projectes que el govern vol tirar endavant i veure com podem doncs pactar-los, consensuar-los i tirar endavant. No? Nosaltres en tenim ganes perquè volem que la ciutat funcioni. Tenim projectes que ens van quedar doncs allò a mig fer, no? Allò sí. en el camí, en el recorregut, i que per tant valdria la pena aprofitar-ho, no començar de zero. I en aquest cas que vostè ara feia referència, doncs és que estem parlant de la política fiscal i dels pressupostos, nosaltres vam deixar la caixa plena, vam deixar unes finances solvents, vam deixar doncs una política social que mai a la història de la ciutat s'havia tirat endavant amb tanta empenta, i per tant no podem entendre que doncs l'alcaldessa Colau doncs no vulgui interlocutar amb el nostre grup. No?
Una curiositat, l'alcaldessa Colau i el seu equip estan fent seus projectes que són vostres o de l'alcalde Trias?
Sí, jo crec que sí, clar, evidentment doncs moltes de les coses que nosaltres havíem doncs tirat endavant les estan continuant i tirant endavant, no? Com no podria ser d'altra manera. Els mateixos plans d'ocupació que estan explicant doncs nosaltres vam fer multiplicats per 3, no? Per tant, són polítiques que es tiren endavant, no? Sí que és veritat que hi ha altres projectes, en canvi, doncs que els han aturat, no? El fet d'aturar la pista de gel, el fet d'ara no voler acollir el Saló de la Infància, Valencià, el fet de, doncs, que l'enllumenat de Nadal, doncs, hi haurà canvis i, per tant, doncs, es preveu una Barcelona, doncs, més fosca per Nadal, etcètera, etcètera, doncs són coses que, doncs, nosaltres havíem fet llarg recorregut i que, doncs, es tira enrere, no?
Aquestes coses es fan, Sònia, perquè són projectes, idees que venen del govern municipal anterior del vostre o perquè formen part del programa electoral de la senyora Colau?
Jo crec que hi deu haver una miqueta de barreja de tot, perquè que formen part, és a dir, ella, per exemple, jo crec que un projecte per Nadal no el tenen, no tenen un model de projecte de Nadal, no? No sabem gaire, nosaltres teníem un model de projecte de Nadal, per posar un exemple, doncs molt clar, no? Allò, model solidari, no? Un Nadal solidari, un Nadal per atendre les persones més vulnerables i també un Nadal per ajudar la promoció econòmica i el comerç, no? I el consum sostenible i el consum raonable, no? Jo crec que falta quin model de comerç hi ha, quin model de comerç de proximitat. Hi ha altres projectes que atura que encara ara no entenem el perquè. Per exemple, el projecte de les Rambles, que s'havia consensuat, ha treballat amb totes les entitats de les Rambles de Ciutat Vella, que sabia, hi havia un alt grau de consens per fer, doncs, aquestes Rambles de Barcelona, sí, recuperades pel veí. Això ha estat aturat sense solta ni volta, no? I, per tant, doncs, jo crec que aquí sí que s'atura simplement perquè ho havia fet un altre govern.
Ahir vam parlar del tema amb el president, el senyor Oliveres, el president d'Amics de la Rambla. Se'n suma, com ha dit l'Alberto Fernández, el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, un possible catastrazo al voltant de l'IBI i dels impostos?
Bé, nosaltres estarem molt amatents, no? Per això ahir també una mica vam fer la nota de premsa, perquè nosaltres, les nostres últimes doncs, decisions en matèria de política fiscal van ser unes decisions de fer unes ordenances fiscals més justes i equitatives i sobretot molt centrades en col·lectius vulnerables, no? El fet de bonificar l'IBI per les persones vídues, el fet d'eximir de la plusvàlua aquelles persones que malauradament han de donar als bancs el seu pis en dació de pagament, el fet de bonificar l'IBI de les famílies monoparentals i també de les famílies nombroses, el fet de que els caixers automàtics, doncs, a partir d'ara han de pagar una taxa o fer pagar per les taxes de drogues o d'alcoholisme, per posar uns exemples, o, per exemple, que els vehicles elèctrics, doncs, no paguen les zones blaves i verdes per doncs, incentivar l'ús del vehicle elèctric. Tot això són mesures fiscals fetes pel govern de Convergència i Unió, del Xavier Trias, en l'anterior mandat, no? Per tant, nosaltres estarem molt vigilants en dos aspectes. Un, que es continuï aquesta progressivitat fiscal, que es continuï aquesta equitat fiscal, aquesta justícia fiscal, i dos, en el tema de l'impost de béns immobles, també estarem molt amatents de veure aquesta nova revalorització de valors cadastrals, perquè el que no voldrem és que hi hagi, doncs, una sobrecàrrega de l'IBI sobre l'activitat econòmica i tampoc una sobrecàrrega de l'IBI en aquells habitatges de determinats, doncs, zones o barris de la ciutat.
Aquest matí l'alcaldessa Colau, en una entrevista als companys de BTV, deia o expressava la seva sorpresa per la licitació de les obres de l'estació de la Sagrera per part del govern espanyol, i demana, Ada Colau ha demanat diàleg al govern espanyol. Ella demana diàleg a Madrid, però en canvi no hi ha diàleg amb la majoria de grups del consistori barceloní. Com s'entén això?
Bé, doncs, perquè ella al final també prova la teva medicina, no? És a dir, ella li va fer una plantada a la ministra, no? A l'inici. Per tant, bueno, suposo que ara, doncs, de manera que evidentment no comparteixo, doncs es troba un projecte sobre la taula i que pot ocasionar, doncs, aquest rebuig, aquest malestar, no? El que passa que ella hauria d'entendre que llavors ella fa el mateix en els seus el grup de l'oposició, principal, recordo, grup de l'oposició que té dintre. No fixis que ells són 11, nosaltres som 10, 21 ja és la majoria absoluta, que és el que necessita per aprovar tant pressupostos com ordenances, no? Per tant, jo li pregunto que quin és el problema de no voler, doncs, interlocutar amb el principal grup de l'oposició per tirar endavant, sobretot perquè ella té que fer uns pressupostos que, a més, els hi vam deixar nosaltres a l'anterior pressupost amb moltes plurianualitats i amb moltes inversions que li vindran determinades i, per tant, bueno, lo lògic seria que hi hagués, doncs, aquest pacte, no?
Sònia, per acabar, avui ho publica la Vanguardia a tota plana, Foment, és això que comentàvem del que es queixava l'alcaldessa, Foment licita la Sagrera i ens recorda que es manté l'opció de pagar la gran estació amb l'explotació de superfície comercial. Això va ser una idea, recordo, de l'alcalde Trias.
Bé, jo crec que no conec en detall què és el que ha plantejat la ministra, per tant, en aquests moments doncs, soc incapaç de poder-me pronunciar amb perfecte coneixement de causa. No? En tot cas, nosaltres sempre, en matèria de superfícies comercials, fèiem decisions que no trenqués en cap moment el model territorial de comerç de proximitat, que no trenquessin els delicats equilibris de model territorial de comerç, però també li dic que si es fa un nou nòdul d'activitat, un nou nòdul d'afluència de gent, de potencials consumidors, doncs allà segurament hi pot cabre doncs, determinada superfície, no? Però tot això s'ha de veure. Nosaltres cada vegada que volíem doncs, o s'implantava inclús una superfície comercial a les afores de Barcelona, però suficientment proper a la nostra ciutat, es feien uns estudis d'impacte sobre el comerç de proximitat per veure l'afectació. Per tant, demanarem que també es faci en aquest cas.
Sònia Recasens, regidora de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia, bon dia.
Gràcies.
Parlant des del matí amb l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona. I ara atenció, perquè aquesta és la Setmana Mundial de l'Alletament Mater, un tema prou interessant i important que tractem ara mateix. La Montse t'ho explica.
El matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El lema Alletar i Treballar, aconseguim que sigui possible aquest any la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que es celebra del 4 al 10 d'octubre, vol donar suport a les mares perquè puguin combinar la feina amb l'alletament dels seus infants. Doctora Carme Cabeza, sotsdirectora de Promoció de la Salut, què tal, bon dia?
Bon dia.
Encara lluitant per això, no? Pel fet de que es pugui combinar, una cosa que hauria de ser normal, combinar l'alletament amb la feina, no?
Sí, bé, nosaltres pensem que la lactància materna és la millor forma d'alimentar els nostres nadons. No és que nosaltres lo pensem, solament nosaltres, sinó que es recomana a nivell mundial, l'Organització Mundial de la Salut, tots els professionals sanitaris. I, per tant, cal lluitar al màxim perquè això sigui el més fàcil possible per totes les mares i per als seus nadons.
La lactància, hem de dir que també és un gran avantatge, no només pel nadó, que és el més important, però també per la mare.
Sí, la lactància té unes avantatges importantíssimes per al nadó, ja que la llet materna és la que té els nutrients que necessita i el protegeix d'infeccions, d'al·lèrgies, de malalties cròniques, inclús prevé l'obesitat infantil. I llavors, però per la mare també, per la mare l'ajuda a recuperar-se després del part, a eliminar una miqueta aquests greixos que acumulem en l'embaràs, ajuda a prevenir l'osteoporosis i inclús evitar el càncer de mama o d'ovari. I per últim hi ha aquest element molt important d'aquesta relació meravellosa que és entre el nadó i la mare, que s'enforteixi, que és molt maca el fet de donar el pit.
Doctora, un alt percentatge de mares que deixen de llatar el nen possiblement sigui perquè no hi ha temps i no pot combinar això que hauria de ser, com deia jo al principi, molt normal, que és combinar la feina amb l'alletament matern.
Doncs sí que és cert que quan comencem a treballar fora de casa després d'haver tingut un nen, una nena, és més, o tenim que fer tota una espècie de planificació per veure com ens les arreglarem quan comencem a treballar. Però hi ha maneres, hi ha formes, i és important tenir en compte doncs, que gaudim del permís de lactància, que tenim aquesta horeta o aquesta mitja hora a l'inici i al final que podem combinar, i que també si han estat els 4 mesos de baixa maternal, doncs ja el nen o la nena, doncs ja tenim una miqueta les pautes fixades de quan demanda una miqueta el pit i podem fer estratègies d'extreure la llet i de tenir-la en la nevera per el dia següent i de fer algunes coses que fan possible i una miqueta més difícil combinar les dues coses.
Doctora, recordem que hi ha moltes dones que són donants de llet per aquelles mares que malauradament o per una sèrie de circumstàncies no poden alletar els seus nens. D'aquí la importància que té la llet materna.
Sí, tenim el banc de llet materna que està en el centre de donació d'òrgans i teixits i això permet que les mares de nadons prematurs, les mares de, que tenen dificultats específiques puguin també gaudir d'aquesta llet materna.
Si no tinc mal entès, doctora, hi haurà un curs que es diu Actualització en Lactància Materna, que serà impartit per professionals experts en diferents disciplines per facilitar aquest abordatge integral i per potenciar l'alletament matern. La gent que estigui interessada pot anar-hi a aquests cursos?
Aquest curs és sobretot per professionals, aquests que fem nosaltres d'actualització, sobretot per als professionals, per a que estiguin al màxim actualitzat i que puguin resoldre dubtes, per exemple, en aquells casos en què és més complicat o que es produeix una infecció, una inflamació, algunes coses que poden ser, fer més difícils. I aquests hem començat un el darrer divendres, que està en curs durant aquest mes d'octubre, i un altre en el mes de novembre, i aquests són per 60 professionals cadascun d'ells. A part d'això, nosaltres col·laborem i donem subvencions a les entitats de promotores de lactància materna que adrecen cursos cap a les mares i els pares i de nadons petits, i que aquests sí que estan oberts.
Fantàstic.
I cap a les persones.
A Catalunya podem dir, doctora, que 8 de cada 10 nadons reben lactància mateixa en néixer, materna en néixer, això és bona notícia.
Sí, és una bona notícia, i jo crec que una notícia també molt bona és que la meitat es mantenen més de 6 mesos. I aquesta meitat, aquest 50,6% que tenim en les dades del 2014, és força més del que tenien només fa 10 anys, en què teníem un 30%. És a dir, ha augmentat molt el percentatge de dones que es mantenen al més 6 mesos donant llet als seus nadons.
Doncs que continuï creixent aquesta xifra. Doctora Cabezas, com sempre, moltíssimes gràcies. Sos directora de Promoció de la Salut, parlant avui sobre aquesta setmana coincident del 4 al 10 d'octubre amb la Setmana Mundial de la Lactància, i amb aquest lema, lletar i treballar, aconseguim que sigui possible. Moltes gràcies, doctora.
Moltes gràcies a vostè.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
No malvenda su coche. En Centro de Vehículos de Ocasión compramos su vehículo al mejor precio garantizado, de inmediato y al contado. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93-371-1000. Grupo Expo Fira.
Si ets dels que es diuen a si mateix que sí, que ja ho faré, i mai no ho fan, sóc aquí per recordar-te que et pots endur 300 euros si instal·les el gas natural abans del 31 d'octubre. Aquesta oferta desapareixerà en 4 setmanes. Truca ara al 900-333-456. Gas natural distribució.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menta Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menta Acuática.
Catalunya a la tarda de COPE.
L'any 2000, quan uns quants joves es van juntar en una casa amb les càmeres seguint-los tot el dia, es dedicaven a cantar i a aprendre. Parlem d'Operación Triunfo, eh? Con el alma encendida, és el nom d'aquest setè disc del Manu Tenorio.
Nos hemos quedado en ese pozo del recuerdo del público, de la gente, y bueno, la verdad es que es maravilloso porque al fin y al cabo toda la gente lo recuerda con muchísimo cariño y con una energía fantástica, ¿no?
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra, de dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Si es usted solvente y su banco no le atiende, en Group Senior podemos ayudarle. Concedemos créditos a medida de sus necesidades a partir de 6.000 euros, bajo interés y total transparencia. Solo necesitamos el aval de un inmueble, firma ante notario. Créditos a particulares, autónomos y empresas. No importa RAI o ASNEF. Group Senior, 93-497-6167. 93-497-6167 o visite groupsenior.com.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos gracias con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
También eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de los vales.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
I, a més, la ràdio que intenta que estiguis informada i informat ara a 2:45 d'una. Carles Rosada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Poques novetats. És una jornada avui de temps agradable, amb sol, temperatures que van cap amunt, 26 graus a Girona, 25 a Tarragona i Barcelona, 20 a Lleida i 15 a Andorra. A la Vella no hi ha cap problema al transport públic. En canvi, a la xarxa viària, aquesta incidència a la ronda del litoral, un accident al far entre un camió i una moto, ja s'han retirat els dos vehicles, sobretot la moto, que és la que ha sortit més mal parada, com no, ja ha tallat, encara està tallat fins fa uns moments al carril esquerre, tot això en direcció Llobregat, i una cua d'uns 5-6 quilòmetres des del fòrum fins al far. I en sentit contrari, cap al nus de la Trinitat, també hi ha retenció entre Zona Franca i el mateix far. Notícies. Mira, les dones cobren un 30% menys que els homes en sectors molt feminitzats, com per exemple la sanitat i els serveis socials. Això ho indica un informe del sindicat UGT, que assegura que amb la mateixa feina les treballadores cobren una mitjana de 80 dies menys a l'any. I els Mossos d'Esquadra, que han localitzat molt a prop de Barcelona, a Gavà, una 60ena de galls en una deixalleria abandonada en aquesta localitat del Baix Llobregat. Aquests galls estaven destinats a baralles il·legals. També els agents han trobat el Rin, on es duien a terme les baralles entre els galls, i evidències que els animals van ser maltractats. La policia, amb aquesta mateixa operació, també va detenir dues persones per tràfic de drogues i van desmantellar una plantació de marihuana valorada en uns 80.000 euros.
Més tard parlarem amb la Fundació Alta Riba precisament del tema de les baralles de galls.
Et deixo aquesta notícia perquè puguis comentar.
Sí, senyor.
Doncs,
moltes gràcies.
Salvatjades que fan amb els pobres animals.
Gràcies, Carles. Ara, Montserrat, mirem el Twitter, @elmaticope.
Bueno, el més comentat, hem de dir que és el tema del cas Onós. La infanta seurà la banqueta dels acusats a l'11 de gener per aquest cas Onós. Hem de dir que el rei Felip finalment no haurà de declarar en aquest judici. En un principi deien que hauria d'anar, finalment és que no, però sí que aniran, per exemple, Rato, Gallardón i dos exjefes de la Casa Real. Estan cridats a testificar. Això serà a partir del dia 11, en aquest cas Nos. És el tema més comentat ara mateix a les xarxes. Ja sabeu que si ens voleu seguir en aquest programa és @elmaticope. En allà podreu veure tots els temes que tractem, dels quals parlem entre les 12 i les dues. I si vols enviar-nos algun missatge per comentar-nos alguna notícia, algun tema que t'agradaria que tractéssim en aquest programa, també ho pots fer a través de @el Matí Cope. No marxeu, perquè ara en parlarem de marques i de les més conegudes. No de les 100 més conegudes, perquè haver-les aïllades, però sí de les, a lo millor, de les 10 o 15 primeres. Això serà ara aquí, al Matí Cope.
¿Estás escuchando la radio?
¿Por qué no se enternece la sonrisa de nuestros hijos?
Te informa de lo que acontece y piensa divertirte bastante.
Como ves, hay un poquito de todo.
Eso te iba a decir.
Con gente que puede explicarte lo que está pasando.
Hay personajes que dejan una primera huella que guía a todas las generaciones posteriores.
Son personajes que nos interesan humanamente.
Buscamos la mejor forma de contarte lo que pasa cerca de ti.
Nos encanta aprender en este programa.
COPE. Estar informado.
Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Montse, parlem de marques i parlem de marques i de companyies. Òbviament, la marca no deixa de ser el distintiu d'una companyia determinada. Hi ha tres marques que en aquests moments estan considerades com les més valioses del món, segons un rànquing que elabora una consultora internacional que es diu Interbrand. Aquestes tres marques, segurament us sonen i molt, són Apple, Google i Coca-Cola. I per cert que en aquest rànquing de les 100 millors marques del món, bona notícia, hi ha dues marques espanyoles, Zara, com no, i el Banco Santander. Nosaltres ara mateix saludem a l'Ismael Merlo, que no és un actor, sinó que és el director de consultoria d'Interbrand. Ismael, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte. Marcas, las grandes marcas de siempre, Apple, Google, Coca-Cola. Me imagino que estas marcas repiten y repiten en este ranking anual, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos tres años repitiendo el pool de las tres primeras. Es verdad que hace tres años Coca-Cola era la primera, pero Apple y Google entraron hace tres años a quitarle el ranking número uno a Coca-Cola, y la verdad es que este año no ha habido sorpresas en cuanto a también las evoluciones de las marcas. Muy representativo el crecimiento de Apple, que crece casi un 43%, y la verdad es que es curioso que Apple y Google, cuando entraron en el ranking, estaban con crecimientos similares, y este último año Apple se despunta en su crecimiento en el número uno, bastante, con bastante diferencia con Google.
Ismael, ¿qué criterios utilizáis desde ahí, desde vuestra consultoría Interbrand, para considerar que Apple, Google, Coca-Cola u otras marcas son las más valiosas del mundo?
Claro, pues mira, la metodología de Interbrand sobre todo se centra en la inversión y en la gestión que se realiza a día a día en la marca como un activo más del propio negocio. Nosotros en Interbrand fuimos la primera compañía que en conseguir la metodología fuera avalada y certificada por la ISO, y claramente lo que existen son tres grandes aspectos que contribuyen a esta valoración de marca. Uno es el resultado financiero, dos es el papel de la marca que desempeña en el proceso de selección, y por último está la fortaleza de la marca. De estos tres aspectos, al final el resultado financiero, sobre todo, lo que hacemos es, simplemente, lo voy a explicar muy sencillo, mide el retorno neto que obtienen los proveedores del capital de una compañía. Y obtenemos ese beneficio, y a ese beneficio económico le aplicamos el papel de marca, que es un porcentaje que determina las ganancias que pueden ser atribuidas a la marca. Y por último, la fuerza de marca, que mide esa capacidad de una marca de asegurar ganancias futuras.
Apple, Google, Coca-Cola, seguimos repasando, Microsoft, IBM, Amazon, General Electric, McDonald's, y encontramos Zara, primera marca española, en el puesto número 30, y Banco Santander en el puesto 70. El hecho de que estén esas dos marcas españolas, me imagino que habrán más, pero dice mucho a favor de ellas, de la fuerza que tienen en el mercado en estos momentos, ¿no?
Completamente. Al final, nuestro ranking a nivel global, luego nosotros tenemos el ranking español, pero el ranking a nivel global, lo que los criterios de inclusión hacen que el 30% de los ingresos de cada marca sea en otro país que no sea el de origen, que tenga al menos presencia en tres continentes, información pública financiera y un beneficio económico positivo. O sea, es decir, que entrar en el ranking global es difícil, y la verdad es que hay muy buenas noticias para España en cuanto a las dos marcas que tiene, sobre todo con crecimiento. Al final, si nos focalizamos en Santander, la verdad es que lo que hablábamos ayer, hablábamos cuando presentábamos el ranking de la enhorabuena que le damos al banco, porque ha subido un 13% el crecimiento en el valor de la marca, y es difícil en cuanto a su sector financiero, que llevamos unos años pasando un poco un decrecimiento propio del sector. Uh-huh. Al final son muy buenas noticias para el banco, sube 5 posiciones y realmente todo es debido un poco también al cambio de presidencia, al cambio de la estrategia del banco y claramente a esta nueva cultura corporativa que han implantado. Así que realmente es el banco que más crece, el banco minorista que más crece en comparativa con todas las otras marcas internacionales del ranking.
Si destacamos, Ismael, de las 100 mejores marcas del mundo, vemos que en este ranking el sector que domina es el sector de marcas de automóviles y después tenemos el sector de la tecnología. Están prácticamente 14 marcas automóviles, 13 marcas tecnología. Ahí hay una lucha, parece el Barça-Madrid, Madrid-Barça, ¿no?
Completamente. Lo que pasa es que eso en cuanto a número de marcas, sí. Pero si vamos a valor, sí que es verdad que las marcas tecnológicas empiezan a crecer. Las 13 marcas representan casi el 33,5% del total del valor del ranking. Uh-huh. O sea, es decir, cada vez más estamos viendo las nuevas entradas, estamos viendo las subidas. O sea, lo que puede decir o la tendencia futuro es que las marcas tecnológicas probablemente empiezan a coger una posición de liderazgo mayor en el ranking.
Y China está muy presente en el ranking, ¿no? O ha entrado, mejor dicho, esta vez, ¿no?
Entró el año pasado con Huawei, que fue la primera marca que entró en el ranking a nivel global de China, y este año Lenovo, en la última posición, entra bastante fuerte también en el ranking. Lenovo es un proveedor de PCs, de ordenadores, y entra bastante fuerte. Eso también es una tendencia. O sea, los países como China, las economías emergentes de Latinoamérica y Australia son continentes que a futuro creo que nos van a dar bastantes sorpresas en el ranking.
Ismael, para acabar, a pesar de que estamos hablando de grandes marcas, de corporaciones empresariales tremendas, monstruosas, ¿es cierto que las marcas, la tendencia o la línea de trabajo actual es que cada individuo es un segmento o un mercado en sí mismo? Es decir, cuidar y mimar al cliente muy de cerca, ¿esa es la intención de esas marcas?
Completamente. O sea, cada vez más la intención, y por eso el tema del ranking este año son marcas al ritmo de la vida, porque cada vez más las marcas intentan priorizar y construir experiencias desde las personas y para cada persona, y utilizando la tecnología como medio. Uh-huh. Esa sería un poco la conclusión hacia el futuro de la tendencia de las marcas.
Pues nos alegramos mucho, y sobre todo que tomen ejemplo las multinacionales de la telefonía móvil, que tienen que cuidar un poquito más a sus clientes.
Completamente.
Ismael, un abrazo muy grande, felicidades por ese ranking de las 100 mejores marcas que hace cada año Interbrand. Hasta siempre, buenos días.
Buenos días, gracias.
Adiós.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Yo tiempo queriendo hablar con mi querida Noelia Teruel. ¿Qué tal, Noelia?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
¿Qué tal? Buenos días. Tiempo sin hablar contigo, pero nunca olvidándoos de los amigos de COPE. Si los amigos que están escuchando la radio son seguidores habituales de esta casa, saben que los amigos de Masical siempre nos acompañan.
Sí, Masical ya son más de 25 años en el mercado, ofreciendo la solución definitiva a los problemas de la cal en el agua, sobre todo en esta zona Monse, donde el agua es muy dura. Uh-huh. Vamos a evitar la incrustación y además eliminamos la formada, empezando por tuberías, pasando por sanitarios, grifos o electrodomésticos. El resultado es que vamos a disfrutar colocando un Masical, vamos a disfrutar de una mejor calidad de agua en todos los grifos, tanto en nuestra casa como en nuestro negocio.
¿Cómo es Masical?
Son dos piezas de tamaño un poquito más grandes que un cargador de móvil que se colocan sin obras, abrazadas a la tubería por fuera donde está el contador del agua o la llave de paso. Y es tan sencillo que lo hace el propio usuario. Una vez colocado, toda el agua que pasa por ahí va a estar tratada de una forma totalmente natural, sin productos químicos ni filtros. Con garantía de funcionamiento Masical de por vida, y sobre todo Monse, Masical funciona y por eso lo dejamos todo un año a prueba. En caso de que no le convenza, lo devuelve y recupera todo su dinero.
Ahí empezamos el ahorro, no necesitamos instalador, pero el ahorro continúa, ¿no?
Sí, el ahorro en productos antical, porque ya no son necesarios, en detergentes, suavizantes, la mitad, por ejemplo, de dosis a la hora de poner la colada, porque el jabón hace más espuma, con lo cual reducimos la cantidad, eliminamos el picor en la piel después de la ducha, y esas son algunas de las principales motivos por el cual nos piden Masical.
¿Es caro Masical?
Es muy económico, Monse, no tenemos intermediarios, por eso no hay manos de por medio que lo encarezcan. Un Masical vale 99 euros, tenemos para cada necesidad, para aguas de dureza media o para aguas muy duras, Masical Premium. Aproveche la promoción 2x1. Recibe ahora 2 Masical, solamente paga el precio de 1, 99 euros. Por ser oyente COPE, no paga gastos de envío y además a las 12:46, si es de los 25 primeros pedidos, recibe de regalo un economizador de consumo eléctrico. Por supuesto, Monse, legal y garantizado.
¿Dónde hay que llamar?
902-107-109, 902-107-109.
Recordemos la promoción.
Dos al precio de uno, sin gastos de envío, y un regalito para los más rápidos.
Bueno, pues ya lo sabéis, 902-107-109, Masical, ese año de garantía. Estoy convencida que no lo vais a devolver porque funciona y bien. Noelia, gracias.
Un beso, hasta
un
luego.
Un besazo, hasta luego.
Tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a su esfuerzo he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Caritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Colabora Cadena COPE.
Al Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans parlàvem de les 100 millors marques del món. Doncs mira, ara parlarem dels 101 restaurants barcelonins que s'han volgut involucrar aquest any en la 5a edició de la Tapa Solidària. Ja sabeu de què va, no?, això de la Tapa Solidària. Nosaltres cada any parlem del tema. Una iniciativa del xef Albert i Ferran Adrià en favor del casal dels infants. I el Ferran Adrià i l'Albert Adrià no paren de dir que amb això el que es vol és trencar el cercle de la pobresa infantil. El Lluís Prats és el vicepresident del casal dels infants. Lluís, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
Nosaltres sempre intentem deixar-vos uns minutets per parlar de l'etapa solidària, que ja està en marxa. Cada any més restaurants s'apunten, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que cada any logrem aconseguir més restaurants i més gent que ens ajuda a poder tirar aquest projecte endavant.
A més, és com allò, és com una petita aportació, són 0,50, són 50 cèntims, 0,50 euros per la venda d'una tapa a la carta, no? Vull dir, sí. És poquet a poquet, però déu-n'hi-do el que heu recollit en aquestes 5 edicions, no?
Sí, 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 sí. Mira, en aquests últims 4 anys
sí.
S'han fet unes 185.000 tapes,
sí,
a raó d'aquesta quantitat que comentaves, i hem recollit uns 92.000 euros.
Déu-n'hi-do. Sí, aquests diners van directament al casal. Què passa amb aquests diners?
Mira, amb aquests diners podem tirar endavant un projecte que és el projecte Vincles, un projecte materno-infantil, on ajudem i acompanyem a mares amb nadons de 0 a 3 anys, evidentment amb problemes d'exclusió social i en el llindar de la pobresa. I aquest projecte que fa 4 anys, quan vam iniciar l'etapa solidària, estava a punt de desaparèixer perquè no teníem financiació.
Sí.
Doncs gràcies a aquest projecte de l'etapa solidària el vam poder tirar endavant, salvar-lo aquell any. Però com hem pogut continuar amb l'etapa i cada vegada tenir més gent que ens ajuda i que col·labora, no només l'hem consolidat en el barri del Raval, sinó que l'hem pogut consolidar en els altres barris on nosaltres actuem, amb el casal.
La gent que participa, tu vas a un d'aquests restaurants, que són moltíssims, la gent sap que aquests, hi ha prou informació per saber que 50 cèntims del que paga per la tapa va per a aquesta acció solidària?
Sí, en principi, quan la gent va als restaurants i demana la tapa solidària, se li dona un sotagot, i en aquest sotagot hi ha un codi QR on et linka directament amb un blog del casal on expliquem el projecte, on expliquem altres projectes que tirem endavant al casal. I, a més, va molt bé aquest sotagot perquè la gent el pot reomplir, pot posar les seves dades i dipositar-lo a una urna que hi ha allà mateix en el restaurant. I entra en un sorteig d'un àpat per dues persones en aquell mateix restaurant on ha estat menjant.
Molt bé.
I, a més, aquest any tenim també la novetat que, gràcies al Mariano Andrés, que està a Dubai i que també fem l'etapa solidària allà, doncs ell paga un viatge per dues persones 4 dies a Dubai, entre tots els sotagots que recollim de tots els restaurants.
Que meravella. El sotagot és un posavassos, no?
Sí, correcte.
que arribi a tothom. Escolta, i cada vegada, cada any hi ha, què passa, hi ha baralles per apuntar-se als restauradors? Tothom es vol estar present, no? M'imagino.
Tothom que se n'assabenta vol estar present. Certament, el problema que tenim és que no podem dedicar-hi més hores perquè ho fem des del voluntariat. Jo sóc voluntari al casal, tinc la meva feina.
Sí.
I tenim el més important al casal és la xarxa de voluntariat que nosaltres tenim. Tenim aproximadament al llindar de les 800 persones com a voluntaris que ens ajuden i que fa possible tirar endavant els 50 projectes que tenim al casal. Però, clar, això també et limita una mica doncs, en els horaris que la gent pot ajudar-te i col·laborar. Si nosaltres poguéssim fer moltes més visites a molts més restaurants, estem segurs que s'hi juntarien, no?, i participarien.
A més, es pot fer, a part dels 50 cèntims de la tapa, es pot fer un donatiu extra de 3 euros a través de Let's Bonus, no?
De Let's Bonus, correcte. Let's Bonus té aquest any dues col·laboracions amb nosaltres en la tapa. Una és aquesta tapa virtual, on tu pots comprar per 3 euros una tapa virtual, és un donatiu directe que fas al casal, i després també uns quants restaurants que estan adherits a la tapa solidària estan dins de la plataforma Let's Bonus i pots comprar en allà un petit menú o una tapa solidària, la pots comprar i anar a consumir-la en el restaurant.
Estic pensant en els turistes que venen tant a Barcelona. També són conscients d'aquesta campanya?
Ens costa una mica més arribar-hi. De fet, el primer any vam fer uns tríptics on estàvem anglès, fins i tot, tot el que nosaltres posàvem en català, castellà i anglès, però ens suposava un cost addicional bastant important.
Clar.
I al final, bé, estem en mans una mica dels restaurants. Cada vegada els restaurants que hi col·laboren també són més conscients. Prenem més consciència d'aquest projecte nostre, se'l fan seu, i ens ajuden a transmetre'l, no? I fem xerrades amb ells per tal de poder-los explicar als cambrers, a tota la gent de l'equip de cada restaurant que pugui explicar la tapa. De fet, aquest any teníem una espècie de crida que, a més, el Tito del restaurant, que el Tito de Vilassar em va recomanar, de que cada restaurant pogués aportar cara a l'any vinent apadrinar en un altre restaurant. És a dir, si aquest any som 101, doncs aconseguir que l'any que ve poguéssim ser 202 única i exclusivament perquè cada restaurador ha portat a un restaurant al projecte, no?
Doncs quan acaba la campanya?
Acaba a començaments de gener.
De gener,
i aleshores estem a l'acte de cloenda a finals de gener. Sí.
Molt bé. Vull dir, si ets conscient quan vas de tapes per Barcelona d'aquesta campanya, doncs demana una tapa més, i així seran 50 cèntims més.
Exacte.
Lluís, moltes gràcies, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per ajudar-nos sempre a difondre i a fer d'altaveu del casal. Moltes gràcies.
És la nostra feina. Gràcies, Lluís Prats.
Gràcies.
Vicepresident del Casal dels Infants, no t'oblidis, 101 restaurants de Barcelona s'han involucrat en aquesta cinquena edició de la tapa solidària. 50 cèntims d'una d'aquestes tapes va parar a la tasca solidària que fa des de fa molts anys el Casal dels Infants del Raval de Barcelona.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Este es donde estés.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando
te compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Las redes, en Twitter, en
COPE.
Facebook.
Estar informado.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Matí, COPE Catalunya y Andorra. Si yo te hablo de mente acuática, seguro, porque no es la primera vez que abordamos el tema, que tú lo relacionas directamente con una forma o un método de hacer dieta un poquito diferente. Bueno, pero yo no soy el especialista es la farmacéutica Susana Reder, que no es la primera vez que nos visita. Susana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta yo creo que es inevitable. ¿Por qué muchas veces no funcionan las dietas que hacen miles de personas? ¿Por qué no funcionan esas dietas?
A veces lo que pasa es que los pacientes no se centran demasiado en contar los kilos y las calorías, cuando esto no debería de ser así. Hay que centrarse en ver cuáles son nuestros hábitos nutricionales. La nutrición no tiene por qué convertirse en un sacrificio. Por este motivo, nuestros tratamientos funcionan y, sobre todo, lo más importante, permiten obtener resultados que se mantengan a largo plazo.
Muy bien. Entonces, ahora, cuéntanos en qué consiste vuestro método de dieta, Susana.
Nuestro método es llevado a cabo por farmacéuticos nutricionistas y consiste en una serie de fases fundamentales.
Pues las repasamos, venga. Primero, estudio físico exhaustivo, ¿no?
Sí. Es muy importante saber cuál es el tratamiento más adaptado para cada paciente. Cada persona y cada paciente tiene unas necesidades diferentes.
Me imagino que también debemos hablar de una dieta personalizada, ¿no?
Sí, es muy importante adaptarlas al estilo de vida que lleva cada persona.
¿Hábitos saludables?
Sí, es lo más importante. Hay que volver a restablecerlos de forma paulatina y poco a poco.
Un seguimiento, ¿no? Que llevar de la manita al paciente, ¿no?
Sí, es muy importante porque uno de los principales problemas es que la fase de seguimiento muchas veces no se lleva a cabo y los pacientes recuperan, cogen el peso de forma
rápida. El yo-yo. Yo que vuelve otra vez los kilos.
El efecto yo-yo.
No sabemos por qué, pero vuelven. Y lo que denomináis fase estética como anexo a la dieta, ¿qué es esto?
Sí, es para aquellos pacientes que tengan que remodelar de forma no invasiva su cuerpo. Es decir, cuando finalizan el tratamiento de dieta, muchas veces pues no nos encontramos a gusto y entonces es importante pues en algunos casos pues que la parte estética se introduzca, pero siempre como anexo a la dieta. Bueno. Si no creemos que sea tan adecuado.
Muy bien. Si estás escuchando este mensaje ahora mismo y acudes esta semana a Menta Acuática, te van a hacer ese estudio físico exhaustivo sin coste alguno, ¿de acuerdo?
Correcto.
Menta Acuática, ¿dónde está? Está en Barcelona, en la calle Guitart, número 9, al ladito mismo, o entre la estación de Sants de trenes y la estación de autobuses de Sants en Barcelona. Pero yo te recomiendo que marques el teléfono de Menta Acuática al 933156997. Te lo repito poquito a poco. 933156997. Susana, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Arriba a la una del migdia, ja sabeu que aquella hora sempre hi ha les notícies, l'actualitat de tot el que està passant en un dia com avui, en aquest segon dia de la setmana, dimarts 6 d'octubre. Després tornarem aquí al matí COPE Catalunya i Andorra i parlarem d'una obra de teatre molt especial. I a més, els protagonistes són actors convidats als metges, Collado, els metges que parlen, en el cas, per exemple, de José Román Escudero, és de la Associació de les Venes de Flebòlegs de Catalunya.
Cuida tus venes.
Exacte.
És a dir, el teatre que és capaç de prevenir malalties.
Bueno, ens ensenyaran en aquesta obra com fer-ho, com prevenir.
Déu-n'hi-do.
I llavors els metges són els actors provisionals, eh? O sigui, no... Els metges són metges, els actors són actors, però aquell dia pugen a l'escenari i ens ensenyen a través d'una obra de teatre com cuidar i com prevenir malalties venoses.
I parlarem d'una acció que han fet els Mossos d'Esquadra avui, ha estat a Gavà, que han localitzat una xeixantena de galls en una deixaderia abandonada de Gavà. I això ens donarà peu a parlar amb la Fundació Altarriba, suposo, de les prohibidíssimes baralles de galls.
Així és.
Vinga, ara notícies.
Ai, parlem d'esports, després.
També.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Más de la mitad de las personas que acuden a Cáritas tienen ya un trabajo, pero con él no pueden cubrir sus necesidades básicas. Así lo recoge Cáritas en su última memoria de actividades. Amparo Latre.
El secretario general, Sebastián Mora, ha afirmado que aunque la crisis deje de acaparar portadas, no hemos ganado la batalla a la pobreza. De los más de 4,5 millones de personas atendidas, un 73% son españolas o proceden de países de la Unión Europea, y más de la mitad son familias con hijos.
Que hay una cierta estabilización en el número de personas atendidas. Es la primera vez en estos últimos 4 años que el número de personas atendidas se estabiliza. Y esa es la buena noticia con respecto al carácter cuantitativo de la memoria.
En el último año, Cáritas ha invertido 305 millones de euros en la lucha contra la pobreza, una tarea que habría sido imposible sin los 82.000 voluntarios que colaboran con esta institución.
Pedro Sánchez asegura que no será presidente del gobierno a cualquier precio. Lo ha dicho aquí en Herrera, en COPE, donde ha pedido también a Ciudadanos que se posicione ya sobre a quién apoyaría tras las generales.
Ellos no aclaran si pactarían con el PP o con el Partido Socialista, y por tanto puede haber determinados votantes que acaben apoyando a Ciudadanos en busca del cambio político y luego ese voto se transforme en la continuidad de Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
Pues bien, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de contestar a esas palabras de Pedro Sánchez aquí en COPE.
Yo creo que lo que les pasa a algunos es que temen que Ciudadanos les alcance y les supere, y por tanto están planteando una dicotomía, un escenario nuevamente antiguo, que es el rojos o azules, estás conmigo contra mí. Pues miren, Ni con usted ni contra usted. Nosotros queremos un proyecto alternativo.
Recuerdo, decía que el contenido íntegro de esa entrevista de Carlos Herrera a Pedro Sánchez puede leerse, oírse y hasta verse en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los juzgados madrileños de Plaza de Castilla prosigue la declaración de Rodrigo Rato. El juez le interroga por el origen de su fortuna. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido diferenciar las distintas actividades de Rato.
Y seguramente habrá que diferenciar la figura de don Rodrigo Rato como vicepresidente de un gobierno y toda su labor que merecerá el juicio que cada uno quiera llevarlo a cabo, y su labor como persona o como empresario y las posibles actividades irregulares que haya podido cometer. Pero yo creo que son dos cuestiones totalmente distintas.
Y nuevo toque de atención de la OTAN a Rusia. Asegura la Alianza Atlántica que la incursión rusa en el espacio aéreo turco no parece un accidente. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Un acto inaceptable, ha dicho el secretario general de la Alianza Atlántica, que ha mostrado su solidaridad con Turquía y ha vuelto a pedir a Moscú que reduzca la tensión con la OTAN. Cuando viola el espacio aéreo turco, viola el espacio aéreo aliado. Para nosotros esto no parece un accidente, es una seria violación del espacio aéreo. Advertencia de la OTAN antes de que el jueves los ministros de defensa se reúnan en Bruselas en una cita marcada por la actuación rusa.
Y una plaga de lesiones marca el comienzo de la concentración de la selección española de fútbol. ¿Quién más ha caído? Arantxa Rodríguez.
Pues Sergio Ramos podría ser la cuarta baja de la lista de Vicente del Bosque para afrontar los partidos ante Luxemburgo y Ucrania, que van a cerrar esta fase de clasificación para la Euro 2016. Sepamos qué pasa con el central del Real Madrid, Ciudad de Fútbol de las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de llegar hace apenas 10 minutos Sergio Ramos a la concentración, ha hecho declaraciones y se ha referido a la jugada que propició el penalti en favor del Atlético de Madrid. Dijo Rafa Benítez que no había estado afortunado el central madridista, que le ha contestado. Ha dicho Sergio Ramos que prefiere que le digan las cosas a la cara y que él se equivocó, pero que también el entrenador pudo hacerlo en los cambios. Esta tarde a las 7, primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, Sergio Ramos va a ser examinado por los doctores y va a causar baja en las próximas horas.
Pues estaremos pendientes, y en estos momentos está homenajeando en Madrid a la campeona paralímpica Teresa Perales por sus 22 medallas, Ángel García.
Con un reto muy original ideado por la Fundación Telefónica, 22 horas nadando para homenajear sus 22 medallas paralímpicas. Así que hace un ratito, a las 12:30, ha empezado nadando Teresa Perales y luego le han dado el relevo Perico Delgado, Igor Antón y muchos nadadores más, anónimos o campeones paralímpicos, hasta mañana a las 10:30. 22 horas sin parar de nadar aquí en la piscina del Real Canoe.
Y terminamos con otro campeón. Rafa Nadal ha derrotado por un doble 6-4 al chino Wu Di en la primera ronda del Open de China.
Gracias. Arantxa, la 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Este miércoles a las 9 de la mañana.
¿Con qué Partido Socialista vamos a hablar? Los españoles quieren que nos pongamos de acuerdo. Nosotros sí tenemos la decencia de reconocer esa decisión. Es evidente que la peor corrupción es aquella que no se conoce.
Carlos Herrera entrevista al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Te lo vas a
perder.
Este miércoles a las 9 de la mañana en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Almatí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és el matí, continua fins a les dues i ara mateix t'expliquem les notícies aquí a Catalunya, l'última hora. Hola, Carles Ossada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda i molt bona tarda, perquè fa temps quasi d'inici d'estiu. Ara diré les temperatures que hi ha arreu de Catalunya, a les capitals. Escolta, 27 graus a Girona. Mes d'octubre, eh? 26 a Barcelona i Tarragona. 24 a Lleida i 17 a Andorra la Vella. Vull dir, temperatures, en fi, d'inici d'estiu, com deies.
Ahir tenien a Canàries uns 34 graus. A Tenerife i a Fuerteventura, impressionant.
Els que en saben molt de la meteorologia ja ho diuen, ja ens ho han dit, que tindrem una tardor amb temperatures mica més per sobre de l'habitual i amb força bon temps. Un temps agradable com el d'avui, eh?
Com diu l'estimadíssim Carlos Herrera, el veranillo del membrillo.
Del membrillo, que va durando. És un membrillo super largo, eh? Del codony, eh? Sí. Fem la traducció en català, del codony. Aviam, doncs, dites ja les temperatures, molt agradables, quasi d'inici d'estiu, insisteixo. Tot això en un dia molt agradable, de temps agradable a Catalunya, amb sol i temperatures que van cap amunt i ho faran encara més els pròxims dies. Transport públic, cap problema, xarxa viària, resolt ja el conflicte que hi havia a la ronda del litoral amb aquell accident entre un camió i una moto. Ara tenim un altre problema, també a la ronda del litoral. Hi ha retenció a Diagonal Mar fins a la Barceloneta, també direcció Llobregat. Dues bones intervencions de les forces de seguretat, una operació de la Guàrdia Civil i les autoritats franceses contra el frau fiscal a Lleida. S'investiga una organització internacional especialitzada en defraudar IVA a través de la compra-venda simulada de vehicles. I la Policia Nacional a les comarques de Tarragona, que ha detectat un augment del tràfic de drogues i també del cultiu de marihuana a tota la província. Per primer cop també, en aquesta província, el cos policial estableix dos equips d'investigació conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. El que portem d'any, s'han detingut 555 persones a la província de Tarragona per aquests delictes, per això que us comentava, del tràfic de drogues i també el cultiu de marihuana.
Gràcies, Carles Ossada. Fins d'aquí uns minutets. I ara, Montserrat, mirem, estem pendents i atents, tu, no, això, del Twitter. No sé si les tendències són noves, s'ha incorporat alguna...
Bueno, tenim una que és el Nobel de Física, un premio feliz, perquè li han donat a un japonès, que es diu Kajita, i a...
Que diu com?
Kajita. I a un canadenc que es diu McDonald's. Contents, aquests homes, home, imagino que donar-te un Nobel de Física...
A la Kajita de McDonald's.
Que deu ser supercomplicat. Doncs a Kajita McDonald els han donat un premi. Enhorabona per aquest Nobel de Física, que fa moltes coses molt bones, aquesta gent, de física.
Ahir vam saber, o abans d'ahir vam saber, el premi Nobel de Medicina, dedicat a tres personatges, no oblidem, que s'han passat tota la vida estudiant per lluitar contra les malalties de la misèria, Vull dir, com la malària, com les xaques, etc.
Bueno, a banda d'això, s'està parlant i molt del NOS, del cas NOS. Recordem que la infanta, a l'11 de gener, haurà de seure perquè arrenca el judici pel cas NOS. Ja tenim 364 testigos a este juicio. O sigui que la cosa, sabem quan comença, però no quan acaba. Això serà com una obra de, com la Sagrada Família, més o menys. Bueno, doncs, per exemple, et dono unes pistes de qui serà el banqueta. Gallardón, Rato, dos exaltos jefes de la Casa Real y un largo etcétera. Finalmente, el príncipe, ahora rey Felipe, no tendrá que sentarse en el banquillo para testificar. Bueno, això serà el dia 11 de gener, d'aquí aleshores hi haurà més informació. També s'està parlant del tema de Rato Cárcel. La gent està molt decebuda amb el tema de Rato i amb el hashtag Cárcel per Rato. Doncs imagina't el que ve després, els comentaris de la gent que n'opina. Després estan fent ressò ara mateix de l'entrevista que li ha fet en Herrera Carlos aquí a la Mañana de Cope a Pedro Sánchez, i estan expressant, doncs, el seu acord desacord amb moltes de les coses que ha comentat en aquesta entrevista, que pots recuperar, per cert, a la xarxa de Cope.es.
Amb imatges, l'entrevista, sí. La veu i també el vídeo de l'entrevista.
I també transcrita, o sigui que no us podreu queixar. Arroba el matí Cope, és el nostre Twitter. Per cert, gràcies, que cada dia sumem un mes, Collado?
Estem contents.
Mica en mica.
Un tuitaire més per nosaltres és com... És que m'ha encantat de la vida. així l'avançava el nostre company Carles Osada fa una estoneta, els Mossos d'Esquadra van localitzar a principis d'aquest mes d'octubre en una deixalleria abandonada de Gavà uns 60 galls destinats a les baralles il·legals i van detenir dues persones de 41 i 50 anys de nacionalitat espanyola i veïns de Gavà i l'Hospitalet de Llobregat per tràfic de drogues. Els Mossos també hi van trobar el ring on es duien a terme les baralles entre els galls i evidències que els animals van ser maltractats. Aquesta notícia ens porta a saludar directament a la Yolanda Balbuena de la Fundació Altarriba. Yolanda, com estàs? Bon dia.
Hola, amics, com esteu?
Encantat de saludar-te. Vull dir, bona feina dels Mossos. I això posa o treu a primera línia informativa un tema que és les baralles de galls que continuen fent-se i no deixen de ser, són il·legals, estan prohibides, i és una clara manera de maltractar els animals, però d'una forma ferotge, no?, a més a més.
Sí, a més amb ànim de lucre.
Ah, això mateix.
Ve tot unificat, perquè si aquesta gent realment no tinguessin ànim de lucre, no ho farien, en principi. Uh-huh. El maltractador, que és el típic veí que el pega i tant, no té ànim de lucre.
Uh-huh. Escolta, a vosaltres, a la Fundació Altarriba, us arriben animals... no, m'imagino que acaben morint aquests galls, aquests animals que participen o els fan participar en les baralles, no?
El problema és que nosaltres vam tenir una actuació amb Mossos d'Esquadra, amb la URMA, de Medi Ambient,
sí.
I vam tenir un cas fa uns anys, i el problema és que si estan vius,
sí,
els hi passa una miqueta com els gossets que estan en baralles, que clar, no estan sociabilitzats, veuen un altre gall i s'hi tiren. Llavors, clar, els has de mantenir amb gàbies individualitzades a per vida. A no ser que facis, clar, una feina molt exhaustiva perquè aquest animal poder-lo arribar a reconduir.
Yolanda, quan parlem de baralles de galls, amb ànim de lucre, amb apostes i tot això, vosaltres des de la Fundació Altarriba, què sabeu? Que són temes puntuals que es fan en jocs determinats a Catalunya o és una cosa ja del passat? O es continua fent i molt?
No, es continua fent. El que passa que la gent té por de denunciar-ho, perquè no estem parlant només d'un maltractament animal. Com ha sortit aquesta denúncia, estem parlant de moltes altres qüestions. Llavors, clar, la gent té por. Nosaltres el que sempre els diem a tothom, que és que nosaltres i qualsevol altra entitat protectora on es posa en coneixement un maltractament, mai diem la font. Sempre és anònim. Les dades mai surten per enlloc, que no tinguin por. Perquè està clar que aquest nivell d'animals que estem parlant, no es pot ocultar gaire.
Ja, clar. Vull dir, per tant, si algun amic ens escolta i sap que prop de casa seva, el seu poble, de la seva vila, es fa això, doncs que ho denunciï i que estigui tranquil, que ningú sabrà que la denúncia és seva, perquè en tot cas el que passa és que deies tu que al voltant tot això, doncs mira, aquesta notícia que donava abans, hi ha droga, hi ha moltes més coses, no? Vull dir que...
Clar, el que passa que és el que parlem, és una mica el que parlem sempre, no? És a dir, el detectar que hi ha droga potser és més difícil, però detectar que hi ha 100, no sé, ara mateix no recordo el número en aquest cas de...
60, sobre 60 galls.
Sobre 60 galls, o en altres casos que ens hem trobat de 100, 150 galls, això no és tan fàcil d'amagar. Llavors moltes vegades s'enganxa al tema de la droga perquè primer s'ha vist el tema dels animals.
Escolta, i aquests animals que fan servir en les baralles de galls, són animals criats especialment per la baralla, els s'entrenen, són animals que venen de l'estranger? Què en sabeu?
Bueno, hi ha una mica de tot, perquè clar, si són més barats portar-los a l'estranger, com ens ha passat amb els animals de companyia, amb els gossets, doncs els porten d'allà. El que sí que està clar és que els entrenen i que a més els hi treuen els espolons, els hi posen espolons especials artificials perquè facin més mal. És a dir, que ja és tot un tema absolutament antinatural.
Sí, senyora, sí. A banda d'això, i sense oblidar-nos d'aquest tema dels galls, de les baralles de galls, és un tema que podem parlar en més ocasions, entrant en la vostra pàgina web, la Fundació Altarriba, trobem un qüestionari que és el qüestionari previ a l'adopció que es fa des de fa uns anyets. És molt interessant aquest qüestionari, Yolanda.
Bueno, molt interessant i hi ha molta gent que s'emprenya.
Per què?
No volem adoptar un nen. Diu, bueno, però és que per nosaltres és el mateix. Perquè consideren que és exagerat el qüestionari.
Però vull dir, aquest qüestionari, si una persona vol adoptar amb vosaltres o qualsevol altra institució o associació, vull dir, o protectora, totes les persones estan obligades a fer-lo, no?
Sí, nosaltres una vegada pengem i fem difusió de l'animal que s'ha de donar en adopció. Per exemple, ara tenim un gatet persa, el Leo.
Sí.
Clar, us podeu imaginar la quantitat de demandes que hi ha per adoptar un gat persa blanc.
Sí.
Que, a més, és superbo, conviu amb gats, amb gossos, vull dir, lo tiene todo.
I com es diu?
Es diu Leo, és el Leo.
El Leo, molt bé.
Boníssim, i ja li pots deixar un gos al costat. És que és més, ell s'acosta al gos per dormir al costat d'ell. Clar, llavors us podeu imaginar la criba que hem de fer. Llavors absolutament tothom ha de passar el qüestionari i nosaltres ens llegim. Clar, la gent diu, és que és molt llarg i tal. Doncs i nosaltres que ens han de llegir un per un.
Clar.
Nosaltres ens llegim un per un. I una vegada l'han passat, aleshores truquem per telèfon i fem la següent entrevista, que ja és personal.
Molt bé, molt bé. D'aquest qüestionari, una de les preguntes bàsiques, quina seria? Què feu a la persona que vol adoptar un gat o un gos? Una de les preguntes més importants, quina seria, Yolanda?
Home, per exemple, quan tu demanes quin tipus d'animal volen i et diuen qualsevol, malo.
Malo, malo. Clar, està claríssim.
I aquí ja t'aixem.
Sí, sí.
Quan et diuen, per exemple, pues, que viuen amb els que tenen 20, 20 i pico, o sigui, és a dir, que són majors d'edat, que per tant poden adoptar,
sí,
però conviuen amb els pares, és necessari que l'entrevista es faci amb els pares.
Clar,
és a dir, no permetem que vingui sol a l'entrevista.
Perquè després el menjar de l'animal el pagaran els pares, no el pagarà...
No, perquè clar, els pares moltes vegades diuen, no, ell ja se'n farà càrrec, que quan se'n vagi de casa ja se l'emportarà. Dic, sí, clar, sí, mentre quan no trobin un nòvio o una nòvia que no li agradin, no?
Molt bé, doncs alguna, teniu, a part del Leo, d'aquest gatet persa, teniu alguna adopció més especial de cara als oients que pugui interessar? En teniu molts animals, no?
Clar, el problema és que com que tenim tants, doncs aleshores sempre diem a tots que bé, que entrin al nostre Facebook i de la Fundació Altarriba, i allà dintre també entrin al del refugi del Bubu Park, que és el refugi que tenim a la Bisbal. Mira, aprofito per dir-vos que tothom que vulgui venir al refugi el dilluns 19 d'octubre, ve una escola de Barcelona, l'escola L'Horitzó, que té uns valors ètics i morals boníssims. Venen 40 nens i esteu convidats tots, perquè també vindran una parella de gent rural explicant-nos quina és la seva tasca.
Molt bé, doncs jo ho sabré, serà el dia 19, és a dir, si volen visitar el refugi, entrar a la vostra pàgina web i es volen, o trucar per telèfon, no?
I tant, portar, trucar per telèfon, enviar un correu electrònic a administracion@altarriba.org i els podem posar com a monitors.
Molt bé. I el telèfon 93 412 0073. Aquest és el telèfon de la Fundació Altarriba, que tan amablement col·labora amb aquest programa un cop a la setmana. Yolanda, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Als amics de la Fundació Altarriba, doncs ja ho saps, si a prop de casa teva sospites de que hi ha això de les baralles de galls, doncs truca a la Fundació Altarriba. Està garantitzada, doncs, garantitzada la teva confidencialitat. Vull dir, mai diran el teu nom, ningú sabrà que ha sigut la persona que ho ha denunciat. La 1:18, canviem de terç de tema totalment.
El matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo soy una de sus amantes.
L'Associació Cuida tus Venes i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Sant Pau estrenaran el proper 13 d'octubre al Teatre Poliorama de Barcelona l'obra Happy Vein, una iniciativa que conjuga medicina i teatre amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la prevenció i el tractament de les malalties venoses. Parlem ara mateix amb un doctor que, a més, serà actor provisional o almenys durant uns dies en aquesta obra, com dèiem, es celebrarà al Teatre Poliorama el 13 d'octubre. Parlem del doctor José Román Escudero, president de l'associació Cuida tus Venes. Doctor, bona tarda.
Hola, bona
bona tarda.
Vostè deixarà per un moment la bata de la consulta per posar-se la bata a sobre de l'escenari, no?, al teatre?
Sí, sí, así será. Eso es lo que he previsto, es esto, sí.
Oiga, ¿por qué han escogido el teatro, enseñar a través de esa obra de teatro cómo prevenir las enfermedades venosas?
Bueno, dentro de la campaña La vida corre por tus venas es una oportunidad que tuvimos por contactos y decidimos, con el apoyo de Eolia, de la Escuela de Artes Escénicos de Cataluña, pues poner en marcha esto, y nos han dado muchas facilidades, tanto en los artistas, que todos van de forma altruista, como el poliorama, pues, y nos hemos metido en esto, una forma más de intentar llegar a la población, a sensibilizarlos en lo importante que es la investigación, porque no sabemos la causa de ninguna de las enfermedades vasculares, y son la primera causa de muerte en nuestro mundo, en el mundo civilizado.
Hablemos un poco de la sinopsis de la obra. Si no tengo mal entendido, es la historia de un científico, ¿no?
Bueno, coincide el 13 de octubre porque es el Día Mundial de la Trombosis, sí. En honor al doctor Virchow, que fue el que describió por qué se producen las trombosis hace 200 años. Entonces, él representa que cada año, el 13 de octubre, aparece su fantasma y se da cuenta de que todavía no sabemos nada sobre las causas de la trombosis venosa. Y entonces, pues hay una simulación de enfermos y una trama que nos llega hasta intentar concienciar a toda la población de las enfermedades venosas, cómo prevenirlas, cómo curarlas, y sobre todo la necesidad de ayuda para conseguir saber las causas.
Doctores, seguramente que mucha gente que acude a sus consultas, cuando ya acuden es porque ya tienen alguna enfermedad, ¿no?, algún síntoma ya agravado de alguna enfermedad relacionada con las venas, ¿no?
Bueno, en la parte de varices hay mucho componente estético, mucha vena que luego al final no sigue siendo enfermedad, y sobre todo el componente estético, cualquier vena, sobre todo en el sexo femenino, muchas veces lo consideran, empiezan a decir la célebre frase de tengo mala circulación, y es una vena que luego cuando la exploras es una vena normal, simplemente que se ve mucho, así que no siempre hay un problema de salud, pero sí que cuando hay unas varices, que realmente son varices, pues en unos estudios que hemos acá que hemos hecho este año y que nos han dado el premio a la mejor presentación en un congreso internacional, pues se demuestra que varices no solo es un problema estético, hay relación entre varices y trombosis, que puede que tengan una base genética común, que es sobre también lo que queremos ampliar la investigación.
Hablamos de varices hombres y mujeres, ¿no?
Sí. Afecta a todos, ¿eh? El pasa que en el sexo femenino se expone más a las causas que hacen que aparezcan, que salgan, sobre todo el embarazo, la obesidad, pero es en el hombre existen las varices, cada vez más, porque también cada vez más el hombre se depila, el culto a la estética del hombre también empieza a ser un problema o una función importante, y también cada vez la consulta es mayor en el sexo masculino.
La vida sedentaria imagino que también perjudica, ¿no?
Seguro, es obligado. Esto es una de las causas que a las personas que tienen la predisposición genética el hecho de la vida sedentaria hace pues que aparezcan las varices.
Seguramente, doctor, no sé yo cómo se han preparado el papel para representarlo en las tablas del teatro, pero me dice usted que será como si fuera una consulta, ¿no?
Pues sí, habrán tres pacientes, te adelanto, habrá un paciente que tiene unas varices, otro una trombosis venosa, otro una embolia pulmonar, y sobre ellos hay la trama. En el espectáculo también hay canciones, baile y un poco de monólogos, y así que no es una gala solidaria donde se presentan artistas, sino hay una trama como ya te comentaba antes.
Es una manera fantástica de acercarse al público. Ojalá todos los especialistas lo hicieran de esta manera.
Pues sí, el teatro y el ejemplo a la televisión y también un poquito a la radio, porque si se hiciera educación sanitaria en los medios con más impacto, se evitarían muchas consultas y muchas dudas que tiene la población.
Yo creo
que es un déficit que
hay que arreglarlo, hay que arreglarlo.
Que me alarma a mí.
Hay que arreglarlo de alguna manera. Bueno, vamos a invitar a los oyentes que podrán ir a ese estreno el 13 de octubre en el Teatro Poliorama a ver esta obra de teatro, donde veremos también a nuestros médicos haciendo de actores, pero nunca quitándose la bata, sino siempre siendo lo que son, médicos, y además con mucho éxito, ¿no? Estamos hablando con José Román Escudero, que es el presidente de la Asociación Cuida Tus Venas, pero recordemos que usted es el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de San Pau.
Sí, es responsable de las enfermedades. enfermedades vasculares en el hospital.
Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y ojalá tengamos más tiempo en otra ocasión para poder hablar más sobre este tipo de enfermedades venosas como las varices y la trombosis. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, a vuestra disposición.
Gracias, bueno, buenos días. Bueno, ya os veo, el 13 d'octubre al Teatre Poliorama de Barcelona, aquesta obra Happy Vein, una iniciativa que conjuga, com dèiem, medicina i teatre amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la prevenció i el tractament d'aquestes malalties venoses. Ens estem aprovant a 2:45 al matí COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que ens agrada tractar una miqueta de tot. Avui hem parlat de teatre i medicina. I d'aquí una estona en parlarem de futbol i no sé si de medicina perquè està la infermeria de Can Barça plena. Tot i que cap de setmana no hi ha Lliga, hi ha la selecció espanyola, però parlarem amb els companys d'esports d'això i d'altres històries. I a l'Escola Vallarra anirem avui per parlar de les cremes de verdures, però en aquest cas sense lactosa, per aquella gent que no pugui prendre llet, que ho sapigueu. Avui en parlarem amb en David Lienas, el director de l'Escola Vallar, de les cremes de verdures sense lactosa. Recordeu que aquesta Escola Vallar és l'escola de cuina més antiga de Barcelona i cada setmana, un cop a la setmana, estan amb nosaltres per oferir-nos receptes com aquestes. No marxeu, que ara tornem.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
COPE Catalunya i Andorra.
Hace muchos años solo existía una técnica para eliminar los capilares en piernas, la esclerosis vascular o pinchazos. Hace 20 años surgió un láser de aplicación a los capilares con un éxito superior a la anterior técnica. El tratamiento con láser permite conseguir resultados con mayor duración a largo plazo porque permite trabajar directamente en los capilares más finos sin repercusión en la circulación general. Es una técnica de altísima eficacia pero con necesidad de hacer varias sesiones con intervalos de 2-3 semanas. Acude a tiempo e infórmate ahora.
Llama al 93-414-3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Si ets dels que es diuen a si mateix que sí, que ja ho faré i mai no ho fan, sóc aquí per recordar-te que et pots endur 300 euros si instal·les el gas natural abans del 31 d'octubre. Aquesta oferta desapareixerà en 4 setmanes. Truca ara al 900-333-456. Gas natural distribució.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
Cuando el día va terminando, te informa en COPE Juan Pablo Colmenarejo.
Noticia que ha adelantado la cadena COPE y que nos cuenta Juan Fernando Baño.
Fue el pasado martes cuando se le entregó.
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en La Linterna.
Ya saben que en la tercera hora de La Linterna tenemos la reunión del equipo económico. Hemos contado lo que...
Tu economía, con Juan Pablo Colmenarejo y los mejores expertos.
Hablamos de la ciencia, informamos de la salud, de la vida en general.
Lo que te viene bien saber para poder elegir.
Contado lo que está pasando aquí en España, sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de...
Información exclusiva con los mejores especialistas.
Por cómo se ha ido desarrollando esta epidemia de gripe. Ya
pensando en lo que te afecta y en darte la última hora en cuanto ocurre.
Enseguida buscamos los últimos datos en conexión con...
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en La Linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE. Estar informado.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
En la bolsa, tranquilidad a la espera.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos...
Enseguida los detalles. Antes las noticias con Paloma Tortajada.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno.
Bueno, ya a partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a tener que visitar varios juzgados. Primero estaremos en Plaza de Castilla, en Madrid, donde durante toda la mañana está declarando el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, contándole al juez su versión sobre el origen de su fortuna. Ahí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con nuestra compañera Belén Miguel.
Algo más de 2 horas lleva ya Rodrigo Rato declarando ante el juez de instrucción Serrano Arnal, a diferencia de lo ocurrido el pasado mes de julio, cuando el exdirigente popular se acogió a su derecho a no declarar. Esta vez sí estaría respondiendo a las preguntas del juez y de la fiscal, además de las de su abogado. El expresidente de Bankia está acusado de 5 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Declaración de la que han opinado hoy varios ministros. Escuchamos sobre esa declaración de Rato, por ejemplo, al de Interior, Jorge Fernández Díaz, al de Exteriores, José Manuel García Margallo, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La ley es igual para todos, y más allá de los sentimientos que tengamos,
lo que sí está demostrando este gobierno es que aquí todos somos iguales.
La figura de don Rodrigo Rato como vicepresidente de un gobierno y su labor como persona o como empresario.
Bueno, estaremos también en el mediodía COPE, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, porque hoy hemos conocido que el día 11 de enero va a comenzar el juicio por el caso Nos. El rey no va a declarar, pero la lista de testigos es larga y, por supuesto, tendrán que sentarse en el banquillo la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín. Vamos a dedicar tiempo también a partir de las 2 en nuestro informativo a la entrevista que ha hecho hoy Herrera a Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha pedido a Mariano Rajoy que dé una respuesta política al problema catalán. A Ciudadanos le ha pedido que se defina sobre a quién apoyarán tras las elecciones y ha dejado una cosa muy clara esta.
Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Solamente seré presidente del gobierno si puedo aplicar un programa socialista. Yo aspiro a ser primera fuerza política en nuestro país.
Escucharemos también al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, que va a protagonizar un foro ABC, y les contaremos los datos de la memoria de Cáritas 2014, en la que se denuncia que la mitad de los que acuden pidiendo ayuda viven en hogares donde alguno de sus miembros trabaja, pero no es suficiente. Además, ha cambiado el tipo de persona que solicita esas ayudas. Sebastián Mora es el secretario general de Cáritas.
Mayoritariamente las personas que atendemos son personas españolas. El 73% son españoles o de algún país de la Unión Europea, 15, y el 26% inmigrante procedente de países de fuera de la UE.
Y una noticia de última hora, porque el nuevo presidente de Volkswagen acaba de anunciar ante los trabajadores de la compañía que el grupo va a revisar todas las inversiones previstas y que cancelará o aplazará las que no sean estrictamente necesarias tras el escándalo de la manipulación de las emisiones contaminantes. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía, COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Almaty. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un matí que continua amb tu fins a les 2, només a través de les emissores COPE, Catalunya i Andorra. Sempre, sempre pendents de l'última hora de l'actualitat. Actualitat que d'aquí no res ens portarà al cap d'informatius de COPE, Catalunya i Andorra. Carles Losada, 2:15 i gairebé 4 minutets de 2 del migdia. I les notícies aquí a Catalunya. Carles Osada, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Estic plenament estigüent, eh?
Ja ho veig,
un dia
ja.
De calor
ja
avui, fantàstic.
Sí, sí, sí.
Mira, contenta, si vols ser Rodríguez.
Sí, sí.
Oh, a mi l'estiu m'encanta.
27 graus al mes d'octubre, sí. Déu-n'hi-do, sí. Quina temperatura.
Sí, vaig amb xacles
encara. Quin caloret, eh? 27 graus tenen a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona, 24 a Lleida, 17 a Andorra la Vella, en una jornada de temps agradable arreu de Catalunya, sol i temperatures cap amunt, transport públic, cap incidència, xarxa viària, ara problemes a l'autopista P7, Parets del Vallès, direcció sud, hi ha un camió que se li ha cremat una roda i també una part de la càrrega, hi ha un carril tallat, molta precaució circular per aquest punt de la P7 a Parets del Vallès. De l'actualitat us dic que els Mossos d'Esquadra han denunciat 17 persones per robar ametlles en pobles de la comarca lleidatana de les Garrigues durant l'últim cap de setmana. Les 17 persones són veïnes de Lleida i Bell-lloc d'Urgell, tenen entre 25 i 69 anys i han estat denunciades com a presumptes autores d'un furt. I bona notícia per la gent que li agrada els teatre i musical a Barcelona. Aquest musical que es diu, o que es deia, que encara es diu Mamma Mia, torna a la ciutat de Barcelona a partir del dia 26 de novembre. Nina interpretarà el paper de dona al Teatre Tívoli de la capital catalana. L'han vist 54 milions d'espectadors arreu del món aquesta representació.
És molt
recomanable. Mamma Mia, que aquí a Catalunya, a Espanya, doncs la lidera aquesta cantant, la Nina.
La Nina, sí, que la va descobrir ja fa molts anys Xavier Cugat. Gràcies, Carles Ossada. Més notícies a partir de les 2:10. I ara Montserrat, al Twitter, parla de Ramos, de Sergio Ramos, o no?
Doncs sí, parla de Sergio Ramos perquè ha causado baja i el substituirà el seu company que es diu Nacho, del Real Madrid. Després li preguntem al company Gil, que ens donarà l'última hora sobre aquesta baixa finalment de Sergio Ramos. També s'està parlant d'un altre futbolista que es diu Pau López, que és el porter de l'Espanyol, que es veu que ha hagut de tancar Twitter perquè no han parat de fer insults i crítiques a aquest porter de l'Espanyol i ha decidit xapar el xiringuito del Twitter perquè ja no puede más. Esto suele pasar, ¿eh?
Ahir ens ho avançava Quique Iglesias, ens ho deia, sí, que el pobre ha hagut de tancar perquè la paradeta, perquè jo no pot ser més.
Doncs ho ha tancat. I qui haurà de tancar o no la paradeta són els del Caso Nos. T'ho imagina't, comença l'11 de gener comença el judici del Caso Nos
con la infanta. 364, has dit abans,
sí, sí.
Testimonis.
Sí, sí. Estos van fijos, y entre ellos va Rato, Gallardón, dos ex jefes de la Casa Real y otros tantos. Volían que el príncipe, actual rey de España, Felipe VI, fuera también a testificar, pero finalmente se ha decidido que no. Pero vamos, aquello va a ser,
sí, sí,
que las revistas del corazón...
La verbena de la paloma va a ser
por lo
eso.
Menos. Sí, bueno, sí. Empieza el 11 de enero, no sabemos cuándo acaba, pero para tanto testimonio tienen que tener bastante rato. Bueno, aparte de eso, se habla mucho de Rato, de Rodrigo Rato, cárcel para Rato, así se llama el hashtag. La gente está bastante indignada con Rodrigo Rato. Si queréis participar, pues ja sabéis, el hashtag cárcel per rato. I després es parla també del Nobel, te'n recordo que és el Nobel de Física, ja es coneix, és per
un japonès.
Sí, el japonès es diu Takaki Kajita i el canadenc Arthur MacDonald, que han descubriert, bueno, descubrieron en su momento, atención, porque esto es tela, las oscilaciones de los neutrinos.
Sí, que los neutrinos tienen massa.
Sobre el funcionamiento de la materia.
Aquest matí ho comentava José Luis Pérez.
Sí, bueno, doncs enhorabona a Cajita i a MacDonald, perquè s'enduen aquest Nobel de Física, que deu costar molt portar-se un Nobel de Física.
Mare
bueno,
meva,
un Nobel qualsevol ja és
mare
difícil,
meva, mare meva.
El de Física, imagina't.
50 anys de feina, o
i
més.
Després Pedro Sánchez, avui ha estat a la Cope, a la mañana amb Herrera. Ya pude ver el vídeo, el audio, el escrito, todo lo que ha dicho Pedro Sánchez. Sobre política y sobre todo un poco, ha hablado de Manuela Carmena, bueno, de un sinfín de cosas.
I dels 76 dies que falten per les eleccions generals, sí. 20 de desembre de 2015. José Luis Gil, com estàs? Bon dia.
76 dies encara.
Crec que sí, que falta 76 dies. Escolti, abans...
Escolti, deixi'm una coseta.
Digui.
Neutrinos.
Sí.
Recomano.
Digui.
Molt, molt recomanable.
Sí.
El que passa és que l'heu de buscar. Mm. El remake de la sèrie Cosmos.
Mm, sí, de Carl Sagan.
El remake,
sí.
Que va fer Neil deGrasse Tyson, uh-huh, on explica molt planerament i molt senzillament què és aquesta història dels neutrinos. Hi ha un laboratori, em sembla que és al Japó, uh-huh, ensorrat no sé quants quilòmetres a sota terra,
sí,
per tal d'obtenir les condicions necessàries per detectar la presència d'aquestes partícules que són pràcticament indetectables, però que en tenen massa.
Doncs
i que
ara...
tenint-ne massa,
sí,
n'han revolucionat tot el concepte i les lleis de l'astrofísica.
Doncs aquest japonès Kajita, que li han
Kajita
donat... Kajita. El Nobel de Física segurament li han donat per això que
un neutrino
a la aconseguit
Kajita
en aquest
però,
laboratori.
Perdona que et digui que McDonald's, que es diu Arthur McDonald's, aquest home, sabeu, li han donat el premi perquè ell va descobrir que cuando el mando a distancia del televisor está casi sin pilas, hay que pulsar más fuerte los botones, y no es ningún cachondeo.
¿Cómo?
Así como lo dice. Dice, el hallazgo de este físico ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de los mandos a distancia y de sus baterías. Los cálculos teóricos que llevaron a McDonald's a su célebre conclusión también pertenecieron y permitieron comprobar que dar golpes secos al televisor mejora la sintonización de los canales.
Pero, dice... Pero para eso no fa falta
dice,
un Nobel.
Ahora me estoy centrando en el ámbito de la tecnología para demostrar que cuando hay poca cobertura,
no,
lo mejor es sacar el móvil por la ventana para que capte mejor las ondas. Los rumores apuntan que esta tarde se confirmará la concesión de este Nobel, que descubrió Pues...
Jo m'imagino que a banda d'aquestes anècdotes, el que ha descobert aquest home...
Però
que
és verdad.
Toma, i no ho dubto. No,
el que ha descobert...
L'aprofitament de l'energia.
El que ha descobert aquest home és el que jo tradicionalment denomino sistema ibérico.
Ja.
No funciona un aparell.
Bueno, molt
i
bé.
I funciona.
Gil, que trencarà el micro. Escolti,
el mover l'energia, el no...
L'energia...
Escolta,
ja funciona.
Abans de que la Montse et pregunti...
Dos porrazos i se pone en orden.
Nou,
la tele i lo que sea.
Abans de que la Montse et pregunti pel nou sistema de viatges del Barça,
vale.
Deixa'm que no vull oblidar-me d'unos amigos, de los amigos de Limpieza Segelim. Limpieza y mantenimiento de pisos, locales, oficinas, empresas, parking. Te garantizan pues la profesionalidad y la seriedad porque llevan más de 25 años dedicados a la limpieza. Segelim en el 93-328-4031. 93-328-4031. I ara callo.
Vale, mira, anem a fer una cosa.
Digui.
Com que el tenim a l'altra banda del fil telefònic i no m'agrada fer esperar la gent, i l'altre dia a Cornellà ja el vaig fer esperar una bona estona, abans de parlar del Barça, parlarem de l'Espanyol. Mira, avui anem a trencar... Miri, trencam el guió, i anem a parlar de l'Espanyol i de l'última hora dels homes de Sergio González que han treballat avui a Sant Adrià. Hola, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Gil i companyia, què tal? Bona tarda. Estem esperant la presència
encara?
De Javi López, sí, el capità Javi López, que s'està fent esperar. El que passa que avui Javi López decidirà tancar definitivament el tema Pau, eh? Avui la paraula del capità, ja veureu com s'escoltarà ben fort aquí en defensa del porter de l'Espanyol. Un entrenament que ha tingut com a protagonista, com sempre, Salva Sevilla. L'ha lesionat ahir amb una contusió al genoll dret, un Salva Sevilla que ha sortit ràpidament perquè, segons ens ha comentat, va directament a fer-se proves mèdiques a Salva Sevilla per intentar descartar una lesió greu. Un Salva Sevilla doncs, que haurem d'estar pendents d'aquesta tarda les notícies que ens doni el club, perquè el Sevilla s'anava una mica preocupat amb el cotxe ràpidament a fer-se proves al genoll. Veurem el que passa. Aquesta setmana l'Espanyol entrena fins divendres i tindrà festa el cap de setmana. D'aquí una estona, doncs, a EsportsCop escoltarem un capità, un Javi López, que estarà desitjant tancar el tema i donar un últim suport a un Pau López que ho ha passat malament a les darreres hores i que està concentrat amb la selecció espanyola sub-21 a Geòrgia.
Gràcies, Quique.
No,
afortunadament, això el que comentava el Quique, tota aquesta moguda, entre cometes, ha agafat a Pau López havent-hi d'incorporar-se a la selecció Sots 21 amb el Duarte i amb el Marco Asensio, i per tant està una mica afortunadament lluny d'aquest soroll després que hagi decidit tancar el seu compte de Twitter després de les últimes crítiques. O sigui que a Esports Cope el capità de l'Espanyol donarà la cara.
Bueno, escolti'm, ja ens hem posat en òrbita el tema espanyol. Què passa a la selecció? Perquè ho he dit abans, finalment ens hem enterat que Ramos vuelve pa casa i que Nacho se queda.
Sergio Ramos, lesionat en el partit de Champions contra el Shakhtar Donetsk, problemes a l'espatlla esquerra, si no m'equivoco, període de baixa, reapareix al derbi contra l'Atlético de Madrid, s'incorpora a la selecció espanyola entre cotons, perquè hi ha un tema que entre els xiulets de Piqué, el tema de Sergio Ramos i que no acaba de tenir clar Vicente del Bosque el tema dels centrals, se n'ha ressentit i causa baixa en aquesta convocatòria de la selecció espanyola. I entra un altre madridista, Nacho Fernández, el germà de l'Àlex, l'exjugador de l'Espanyol, que ja havia anat amb Vicente del Bosque d'altres concentracions de la selecció. Un xicot polivalent, pot jugar de lateral, pot jugar de central, però sí que és veritat que els quatre defenses que veurem en el partit contra Luxemburg d'aquest divendres doncs no serà la defensa habitual espanyola de tota la vida, sinó que hi haurà força cares noves, o sigui que anem a veure això, aquest tema de la compenetració, com funciona de cara a aquest partit. Home, Luxemburg no hauria de causar de tenir molts problemes a la selecció espanyola, que recordem, amb la victòria matemàticament ja estarà a la fase final de l'Eurocopa.
Molt bé, aquesta és l'última hora en quant a la selecció espanyola i ara parlem del Barça.
Parlem del Barça, parlem d'aquest nou sistema de viatges on la premsa i els mitjans de comunicació som els que han sortit perdent, perquè després de les noves directrius la premsa ja no acompanya el Barça en els desplaçaments.
Això ja va passar en el Real Madrid també, no?
Aviam, això passa, jo ara parlaré per experiència pròpia. La premsa viatja per un cantó i l'equip viatja per un altre cantó, però es viatgen dos avions, amb la mateixa agència de viatges i amb els mateixos timings, amb 15-20 minuts de diferència, sortida d'un vol, sortida de l'altre vol. Mm. Això en competicions europees. En competició domèstica, no sé com funciona la logística, però en competició europea, l'agència de viatges que fa el viatge de la plantilla és la que fa el viatge de la premsa. Que tu vols viatjar per un altre cantó, però buscar-te la vida, ets molt lliure de buscar-te la vida, però vaja, el més còmode és aquest doble avió, per dir-ho així, que fa l'expedició sencera de cara als partits de competició europea. Això canvia el Barça, la premsa deixa d'acompanyar l'equip. Luis Enrique l'altre dia en roda de premsa ratificava al 100% la decisió de la junta directiva, parlava de criteris professionals que, home, sí que és veritat que a l'avió desapareix la premsa, però continua havent-hi aficionats, fins a 80 com a mínim, que aniran vol rere vol, expedició rere expedició, acompanyant a l'equip. El tema aquest de l'agència de viatges, de facilitar els desplaçaments als socis, als seguidors, als simpatitzants, va ser un tema que va posar sobre la taula a la campanya electoral a l'agenda Seguiment FCB. Doncs avui a Esports Copé ens acompanyarà un dels seus representants, Marc Cornet, que en parlarem, doncs, si està bé, si no els hi està bé, què millorarien, etcètera, etcètera. A més, d'una anàlisi del Barça per línia. Defensa, sí, massa ocasions que no es fan, que no acaben en gol, massa gols encaixats. Què falla? Falla la defensa, falla el mig camp, falla la davantera, què falla? Uh-huh, i això, d'això parlarem a l'edició d'avui d'Esports Club.
I de bàsquet?
De bàsquet, ahir era el torn de l'ICL Manresa, avui és el torn del Joventut de Badalona, radiografia de la penya amb portes del començament de la Lliga ACB, amb protagonista el seu tècnic, Salva Maldonado.
Molt bé, escolti'm, no em parles res del Rafa Benítez, que ahir va estar aquí a la COPE.
Sí, Rafa Benítez.
Bueno, dos.
Protagonista, protagonista al partido de las 12.
Ja arriben els advocats, ja arriben.
La pregunta del dia?
Sí, és que si parlo de Benítez necessitaré un advocat. Fitxaríeu algun jugador al mercat d'hivern? De quin perfil? Parlem, evidentment, en clau Barça. facebook.com/esportscopecatalunya o al Twitter @esportscope.
Gràcies.
De res.
Advocats, ja estan aquí, mira.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Sí, lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
y si pasa algo, te lo cuenta.
La noticia del día, de madrugada, esa operación conjunta entre...
Lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La portavoz.
De lunes a viernes, de 4 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Aquí estem al matí, COPE Catalunya i Andorra. Avui de nou volem tornar a saludar i parlar amb la Vanessa Fernández, que és advocada i presidenta d'APREDEF, i el Jordi Pont, que és assessor d'APREDEF. Com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Fem una mica de memòria i recordem als oients, Vanessa, què és APREDEF?
APREDEF és una associació per defensa dels afectats per productes financers del risc. Aquesta associació la vam formar ara fa 3 anys i va estar constituïda precisament per ajudar tota aquella gent que volia recuperar els estalvis que havia dipositat en diferents productes, no? Els més coneguts, les preferents, obligacions subordinades, i posteriorment doncs, s'han conegut les accions bànquies, quotes participatives, Valor Santander, entre d'altres. Uh-huh. Inclús també a APREDEF el que fa és ajudar a treure de les hipoteques les anomenades clàusules sol i també pues, intentar ajudar a totes aquelles persones que tenen la seva hipoteca referenciada al IRPH, entre d'altres productes.
Els procediments judicials que seguiu des de APREDEF a les persones que són socis surten bé de preu, són econòmics, això és important.
Sí, precisament per la problemàtica que ens hem trobat amb aquests temes, moltes persones es veuen abocades a anar a un procediment judicial per recuperar aquests estalvis. Aleshores, el que fa i el servei que ofereix a APREDEF és dona la possibilitat a totes aquelles persones que es veuen obligades a reclamar judicialment que ho facin a un cost molt econòmic. Per què? Doncs perquè tenim convenis de col·laboració amb professionals del dret que ens permeten donar una solució a aquestes persones afectades.
Jordi, 800 socis, heu presentat més de 450 demandes judicials amb un èxit que crec que està al voltant del 97%, però quins són, a part d'aquests, quins són els beneficis que té ser soci d'APREDEF?
Bueno, a part de lo que has dit tu, molt ben dit, només per formar part de l'associació ja disposes de 3 anys d'assessorament bancari gratuït. Uh-huh. Aquest assessorament, bueno, és la finalitat d'aquest assessorament és evitar que es contractin productes bancaris que no siguin adients al perfil del client i que puguen comportar la pèrdua del capital invertit, com tanta gent ha passat, val? A més, en el cas de que es tingui un problema bancari dels mencionats abans, els que ha mencionat Vanessa abans, aprendre oferir la possibilitat de començar una negociació amb l'entitat bancària i en el cas de que calgui un procediment judicial d'una forma molt econòmica per recuperar els seus diners, val? A més, cal remarcar que aquest any és el tercer aniversari d'Aprodev i volem celebrar ara més els socis, que ja són socis nostres i que porten 3 anys amb nosaltres, i el que oferim són una sèrie de consultes gratuïtes, com són consultes gratuïtes en temes jurídics com dret matrimonial, dret laboral, dret civil immobiliari, dret successori, dret de noves tecnologies, i a més de gaudir d'un 10% de descompte amb la contractació de serveis jurídics i d'assessorament en matèria de consum.
Molt bé, Jordi. Com podem contactar i també com ens podem fer socis d'Aprodev?
Sí, és molt fàcil. Aprodev disposa d'oficines on pot anar la gent, es pot personar a les nostres oficines de la Ciutat de la Justícia i de l'Hospital de Llobregat, a Mataró, a Vic i a Calella, on atenem els nostres socis presencialment, i també disposem d'oficines al COI a Madrid, una mica per extendre també l'associació a altres parts d'Espanya. I bé, bueno, poden trucar al 93-281-1140 o enviar un mail a info@prodev per demanar una cita gratuïta amb els nostres assessors.
Molt bé, doncs jo crec que insistir en el telèfon, si us voleu fer socis d'Prodev o voleu presencialment doncs conèixer a Prodev, com deies tu, esteu a la Ciutat de la Justícia, a Hospitalet, a Mataró, a Vic, a Calella, també esteu al COI a Madrid, i el telèfon 93-281-1140, 93-281-1140, i allò de la pàgina web, les 3 dobles ves, aprodev.com. Jordi, gràcies. Vanessa, moltes gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Punt de tancar la paradeta, d'arribar a les 2, de tancar el matí COPE Catalunya i Andorra, i és dimarts, i els dimarts, els amics que ens escolteu des de, doncs, ja fa 3 temporadetes, sabeu que tenim una cita amb la cuina, amb la bona cuina del David Lienas i l'Escola Bellart de Barcelona, que, per si no ho sabies, és l'escola de cuina professional més antiga de Barcelona. Està al carrer Aribau 83, i si vols apuntar-te a algun dels cursos que es fan durant tot l'any de pastisseria, de cuina, tan professional com no professional, et recordo el telèfon 93-451-7965, i et recomano que visitis la pàgina web, que val la pena, www.escuelabellart.com, i el seu director és el David Lienas. David, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Últimament, òbviament, la cuina s'està obrint a tothom, i en aquest sentit vull dir, en el sentit de que poden menjar de tot persones que segurament fa uns anys no podien, per exemple, persones que tenen problemes amb la lactosa. M'imagino que cada vegada els cuiners teniu en compte aquestes persones, no?
Sí, mira, de fet, jo sóc intolerant a la lactosa.
Anda, mira, ves per on, eh?
Sí. No, cada cop es té més en compte tots els problemes que hi ha, diríem, derivats de malalties que estan influenciats directament, com ara deies, per exemple, per la lactosa, per problemes de gluten amb els celíacs, etc.
Sí,
i per tant cada cop la cuina s'especialitza més, i de fet nosaltres, per exemple, a l'escola tenim unes classes que són especialitzades, podríem dir, de dietoteràpia en aquest sentit, no?
Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, per tant, avui l'opció seria preparar unes cremes de verdures, però que les pugui menjar fins i tot persones que són intolerants a la lactosa. Per què dic això? Perquè moltes d'aquestes cremes, m'imagino que no totes, però algunes porten llet, no?
Sí, moltes porten llet o nata.
O nata.
Que al final molta gent li acaba posant nata per acabar de donar una mica de cremositat, o moltes porten mantega, que al final porta suro làctic, i tindríem el mateix problema, no?
Molt bé, doncs com ho fem avui, a veure?
De fet, mira, fixem-nos en una cosa. Hi ha moltes cremes que ja es fan tradicionalment, que la gent de vegades no hi cau, com per exemple el gazpacho o l'ajo blanco, que ja no porten llet.
Clar,
per tant, aquí ja diríem que tindríem una base interessant. El que passa que, clar, ara que comença a arribar la tardor, la fresqueta, etc., potser hi ha un gazpacho no ve tant de gust.
No, no.
I per tant, jo us faig dues propostes que són molt senzilles i molt ràpides.
Doncs vinga.
Una crema de pebrots escalivats i una crema de carbassa o de pastanaga, alternat al que vosaltres vulgueu, que es pot fer d'una manera o d'una altra.
Mira quina casualitat. Jo fa uns dies he tastat la crema de carbassa. A mi no m'agradava, però mira, ves per on l'he tastat i m'encanta, eh?
Mira que bé.
Sí, sí, vull dir...
Sí. Però és que jo et proposaré, com sempre, una manera una mica diferent de fer-la.
Vinga, a veure com ho fem, va.
Mira, la crema de carbassa, comencem per la crema de carbassa. Jo hi poso una mica de ceba o una mica d'escalunya, que és aquesta ceba que és una mica més suau de sabor, i l'ofego una mica. Evidentment, en aquest cas, com que ho volem fer sense lactosa, ho fem amb oli. Sí. Un oli, jo normalment procuro agafar un oli d'oliva, tot i que si voleu que no es noti tant aquest sabor, podeu utilitzar un oli de girassol. L'ofeguem una mica i quan estigui ben tova, li afegim la carbassa o la pastanaga, vulgueu, tot i que ara és temps més de carbassa que de pastanaga, i l'ofeguem bé. Per què us dic això? Perquè si la coeu bé, la gràcia que té és que la pastanaga o la carbassa adquireixen més sabor. És a dir, també podríem afegir-li aigua i bullir-les, no? Però la idea és que agafin més sabor. Un cop estan ben cuites, ben tovetes, fins i tot una mica enrossides, les mulleu amb aigua o, si voleu que tinguin una mica més de sabor, amb un brou d'aquests de pollastre, el típic brou que faríem per fer sopa.
Molt bé.
Però les mullem just a cobrir. És a dir, si el producte que tenim fos carbassó, per exemple, que té molta aigua, com a hortalissa, mullaríem encara una mica menys. En aquest cas, la crema de carbassa es pot mullar just a cobrir. Ho fem bullir una estoneta fins que la carbassa estigui tova. De fet, com que la carbassa ja està prèviament una mica cuita, serà molt poca estona, sal i pebre, i trinxem. I ja ho tenim. Ja ho tenim amb un matís. Si voleu, podeu substituir aquest brou de pollastre que tenim per llet de coco, que no té lactosa.
Llet de coco, està.
Llavors li donem un toc una mica diferent. I si no voleu substituir-ho per llet de coco, però li voleu donar un toc una mica més fresc, se li ha d'afegir una mica, unes fulles, per exemple, d'alfàbrega, i les trinxem amb la crema just abans de servir-la.
La llet de coco, perdona, David, que li dona cremositat, aroma,
li
olor...
Li donarà un sabor càlid, perquè no deixa de ser que la llet de coco té un punt de greix important i, per tant, donarà un sabor una mica més càlid en boca, li donarà un punt de cremositat i rebaixarà una mica el color.
Ah, molt bé.
Val? En el cas que no li poseu, tampoc no passa res, perquè la pròpia carbassa o pastanaga us donarà ni aquest punt d'ontuositat que nosaltres volem tenir una crema, i per tant no faria falta afegir-li la nata.
Molt bé. En tot cas, vull dir, potser caldria recomanar, més que la pastanaga, que provin la carbassa, t'ho dic com a experiència personal, no?
Home, sí.
Perquè la carbassa és una cosa que igual no ens hem atrevit o no hem volgut, i escolta, és deliciosa realment,
sí.
Eh?
De fet, de carbasses en podem parlar un dia si voleu, però n'hi ha de molts tipus, però en general les que heu d'agafar són les de color taronja, i dic això perquè les que són verdes, estriades de blanc, són les que serveixen per fer cabell d'àngel.
Per tant,
ens hem de confondre a l'hora d'escollir-les.
A més, la carbassa és barata, en alguna gran superfície molt coneguda, que no diré el nom, perquè no fan publicitat, ja estic dient qui són, la pots trobar doncs, a trossos, plastificada, vull dir, t'ho donen fet, eh?
Sí, sí, exacte, és realment fàcil de fer. L'únic que heu de vigilar, si l'heu de pelar justament a casa, que com que la pell és molt dura, procureu no tallar-vos.
Sí, senyor, sí, senyor. Aquesta és una opció. I l'altra, la crema de, deies, de pebrots escalivats?
Sí, la crema de pebrots escalivats també és molt fàcil. Escalivem uns pebrots. Clar, em diu, això és molt fàcil. Home, sí, però un matís. Jo el que faig és que primer els pebrots, abans d'escalivar-los, els cremo una mica amb la flama del foc.
Sí, això és històric, això ho hem fet en vis a casa, fer-ho tota la vida, la mama i la iaia, eh?
I clar, la cosa és, si no n'hem de fer molta quantitat, encendre el forn, com es feia tradicionalment, també surt molt car, de manera que què faig jo? Els cremo i els acabo d'escalivar al microones.
Sí.
Després, simplement, sense passar-los per aigua, perquè no perdin aquest aroma de fum que li hem donat, el rasquem la pell, allò crem cremat, amb un ganivet, ho tallem a trossets i ho posem a coure.
Sí.
Amb, per exemple, més o menys, aproximadament, 200 grams de pebrot vermell, un pit de pollastre i un mig litre, aproximadament, d'aigua. Sal i pebre, i ho fem coure una estona i ho trinxem bé.
Molt bé.
Si veieu que us queda una mica espès perquè el pit de pollastre és massa gros, doncs li afegim simplement una mica més d'aigua i ja està.
Molt bé.
Aleshores, un cop tenim les dues cremes, la gràcia és que les podem servir tant fredes com tèbies com calentes.
Molt bé, molt bé.
Però jo el que faria és que les teniu les dues, una amb una gerra i l'altra amb una altra gerra, i les aboqueu alhora per cada una de les dues bandes d'un plat soper, de manera que es trobin al mig i com que tinguin una consistència similar, no es barregin,
no es barregen.
I per tant tindreu una doble crema de dos colors.
El color carbassa i color vermell.
Exacte.
Que no seria cap bandera de cap país, en aquest cas.
Exacte.
David, genial, genial les dues cremes. Jo sobretot us recomano la de carbassa, us recomano, jo he estat 50 anys sense voler menjar-la i al final me l'hem passat i és boníssima.
I si voleu ja una pernota amb la crema de carbassa i afegiu, per exemple, uns tortellini de formatge fresc.
Oh, jo pensava en una mica de pernil per sobre.
També, boníssim.
Bé, David, moltes gràcies, com sempre. Encara estan a temps els amics de Cope Catalunya d'Andorra de fer cursos amb vosaltres?
Sí, home, durant tot l'any ja sabeu que tenim cursos monogràfics per aficionats i aficionades, i a part, ara al gener se'ns obre una altra tongada de cursos professionals.
Un dia hem de parlar, deixar de banda les receptes i parlar només dels cursos, sobretot dels que arriben al gener, perquè a més és una opció titulada i de trobar feina, que és molt important.
Exacte.
Et recordo el telèfon de l'escola Villar, 934517965, i a internet www.escuelavillartfinal.com. David, una abraçada, gràcies.
Igualment, a reveure.
Adéu.
Fins demà, tornem tots aquí amb ravioli, ravioli sense ravioli, carbassa.
Ara mengem les cremites.
Està bo, eh?
Les cremites sense la...